Conectamos con el Teatro Auditori para la retransmisión en directo a través de nuestra emisora municipal Radio Ripollet, Ripollet Radio, del debate electoral entre los 8 candidatos que optan a la alcaldía de Ripollet en las elecciones municipales del próximo 27 de este mayo de 2007. El debate, como en las anteriores elecciones, lo organiza la revista de Ripollet y estará presentado y moderado por su director, el señor David Rúa. Adelante, compañeros de Ripollet Radio. Adelante, Laia Prats.
Gràcies, Àngel. Bona tarda des del Teatre Auditori de Ripollet a tots els oients de Ripollet Ràdio. Us donem la benvinguda a aquest debat que té lloc amb motiu de les eleccions del proper 27 de maig i que està organitzat per la revista de Ripollet. Com és evident, en aquest debat, que tindrà una durada aproximada de 2 hores, hi participen els candidats dels 8 partits que es presenten a l'alcaldia de Ripollet. Juan Parralejo pel PSC, Joan Fandos, número 2 de la llista de Convergència i Unió, substituint a Xavier Peñarando, Malika Setjaoui per Iniciativa per Catalunya, Jacint Padró pel COP Compromís per Ripollet, Lourdes Serra per Esquerra Republicana, Modesto Olivera per Esquerra Unida i Izquierda Unida, Pere Calviño pel Partit Popular i Jesús Bastante pels Ciutadans, Partido de la Ciudadanía. El debat estarà moderat, com deies, Àngel, per David Rúa, director de la revista de Ripollet. Comença, doncs, aquest debat electoral. Us deixem amb ells.
Bona tarda. Bona tarda, benvinguts al debat electoral de les municipals d'aquest any 2007. És ja una tradició que l'associació Ràdio Ripollet, l'editora de la revista de Ripollet, celebri un debat entre tots els caps de llista que es presenten a les eleccions municipals. Enguany no podia ser una excepció, i més si tenim en compte que l'associació, l'entitat, celebra aquest 2007 el seu 25è aniversari. És per nosaltres, per tant, un plaer la bona resposta que ha tornat a tenir aquesta activitat, aquest debat. De fet, dilluns es van començar a lliurar les entrades i un dia després estaven totes esgotades. Recordem, però, que aquest debat es pot escoltar també en directe per Ripollet Ràdio, l'emissora municipal. A l'entrada del Teatre Auditori us hem lliurat també un paper, una enquesta del que és el debat electoral. És un petit joc que hem volgut organitzar en aquesta edició del debat per tal de que valoreu com ha estat l'acte i també de que valoreu personalment la intervenció de cadascun dels alcaldables, així com que feu la vostra porra, la vostra votació pel resultat de les eleccions del 27 de maig. Com en anteriors edicions, l'associació Ràdio Ripollet ha convidat a tots els caps de llista, a tots els alcaldables. Avui, però, hi haurà un d'ells que no participarà en el debat. És el cap de llista de Convergència i Unió, el senyor Xavier Peñarando, que no pot assistir en aquest debat per motius personals i en una decisió consensuada entre l'organització del debat i la resta de participants ha permès que prengui part el número 2 de la coalició nacionalista, el senyor Joan Fandos. Però per tal de poder iniciar el debat és moment, doncs, de presentar els representants polítics que avui ens acompanyen. Comencem la presentació tal com farem al llarg de tot el debat, seguint l'ordre de menor a major representació segons les darreres eleccions municipals. Per tant, és el primer cop que aquest partit polític es presenta a unes eleccions municipals, tot i que ja va estar present a les darreres autonòmiques. Pel Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, el seu cap de llista, el senyor Jesús Miguel Bastante. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Continuem pel grup municipal d'Esquerra Unida i Alternativa. Té actualment un regidor a l'Ajuntament, és el seu cap de llista en aquestes eleccions municipals, el senyor Modesto Olivera. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tothom.
També hi ha la representació, evidentment, d'Esquerra Republicana de Catalunya, formació que amb el seu grup municipal té actualment un regidor a l'Ajuntament. La seva cap de llista és la senyora Lourdes Serra. Bona tarda.
Bona tarda.
Per Iniciativa per Catalunya Verds, que ha estat una de les formacions que ha format part del pacte de govern en aquesta legislatura, té 2 regidors en aquests moments a l'Ajuntament. Una d'elles és la seva cap de llista per les eleccions, Malika Setjaoui. Bona tarda.
Bona tarda.
Per Convergència i Unió, ja ho hem dit, no està el seu cap de llista, que és Xavier Peñarando, està el número 2, el senyor Joan Fandos. Bona tarda.
Bona tarda. Jo, amb el permís del moderador, i si els altres candidats em permeten un segon, m'agradaria explicar molt breu el motiu de l'absència del nostre candidat, en Xavier Peñarando. En Xavier és una persona molt responsable i li hauria encantat estar aquí, però motius personals de forta índole no pot participar en aquest debat. Avui retren un homenatge a un amic seu que va morir d'una forma violenta el mes de desembre. Aquest homenatge estava ja previst des de feia més de 3 mesos i per aquest motiu no pot estar aquí amb nosaltres. I agraeixo de tot cor a tots els candidats que m'hagin permès participar. Gràcies.
Continuem, doncs, amb la presentació dels representants polítics que avui ens acompanyen aquí en el debat. El Partit Popular ha comptat durant aquesta legislatura amb 3 regidors. Per a les eleccions presenta com a cap de llista el senyor Pere Calviño. Bona tarda.
Bona tarda.
El Compromís per Ripollet va ser el 2003 la segona formació més votada. Ha comptat en aquesta legislatura amb 4 regidors. En repeteix com a cap de llista Jacint Padró. Bona tarda.
Bona tarda.
I darrerament el Partit Socialista, que en coalició amb CiU i ICB ha format el govern local durant aquesta legislatura. L'alcalde es presenta a la reelecció, és el senyor Juan Parralejo. Bona tarda.
Bona tarda.
És moment, doncs, d'iniciar el debat. Ho farem amb un torn de paraula de 4 minuts cadascun dels representants polítics per tal de fer valoració, per tal de fer la diagnosi de quina és la ciutat que tenim a hores d'ara en aquest any 2007. És el moment que ells valorin com veuen la ciutat, aquest Ripollet d'aquest any 2007. És, com dèiem, un torn de 4 minuts per cadascun. Després hi haurà un altre torn de rèpliques d'un minut també per cadascun dels candidats. Més tard farem un altre torn de paraula i finalment hi haurà l'oportunitat de que tots vostès preguntin el que vulguin a cadascun dels candidats. Es permetrà fer una pregunta que sigui molt concreta i també que vagi dirigida a un dels candidats només, ja que són 8, i si fem preguntes als 8 pot ser molt llarg la intervenció d'aquesta ronda de preguntes. Comencem, doncs, amb aquesta primera ronda d'intervencions. Recordo 4 minuts cada un dels representants polítics i l'objectiu d'aquesta primera ronda és explicar o valorar quin és el Ripollet que tenim hores d'ara, quin és el Ripollet actual, com veuen ells la ciutat. Comencem amb el mateix torn, per tant, té la paraula el representant de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, el senyor Jesús Bastante.
Hola, bona tarda a tots. A ver, tal vez de los candidatos que hay ahora mismo aquí, soy el que necesito más presentación. Soy Suso Bastante, Jesús Miguel Bastante, conocido por muchos por Suso, en el pueblo. A ver, esto no se trata de, para nosotros, Ciudadanos, lo que intentamos es ser la voz, los oídos y los ojos del ciudadano en el ayuntamiento. No queremos criticar ahora mismo ninguna de estas políticas que se están haciendo, ni en definitiva, desconocemos bastante el por qué en el ayuntamiento no se realizan unas políticas más cercanas al ciudadano. Desconocemos muchos entresijos que hay en el ayuntamiento y por eso primero queremos entrar en él. Sí que hay una obra que no puedo dejar de criticar, porque, bueno, porque nos afecta a todos, y es el tema del ecopark. Nuestro grupo no entendemos como un gobierno municipal pudieron estar de acuerdo en la instalación de este, no sé cómo llamarlo, obra pestilente, ¿no? Pero aún entiendo menos que después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aún se pretenda ganar tiempo para hacer este edificio legal. Es algo que sí que quería dejar muy claro en cuestión de crítica. Ripollet, pues siempre es mejorable. Desde luego, no es que estemos muy mal. Creo que se vive bastante bien. Pero nosotros lo que vamos a intentar, primero, es de mejorar lo mejorable. Segundo, innovar donde haga falta. Y tercero, ayudar a que salgan adelante las buenas propuestas, vengan de donde vengan. Gracias.
Primera intervenció, donem el torn de paraula al representant d'Esquerra Unida i Alternativa, el senyor Modesto Olivera.
Buenas tardes. A ver, Ripollet tiene cosas bien hechas y cosas pues mal hechas. Se ha hecho muchísima vivienda. Se ha trabajado todo este tiempo desde las primeras elecciones municipales hasta las de hoy en hacer muchos pisos, en traer muchísima gente. Nosotros creemos desde Esquerra Unida y Alternativa que se podía haber hecho de otra forma, sobre todo pensar y haber pensado en que si Ripollet crecía de la forma que ha crecido, pues que también hubiese crecido pues a nivel de servicios, tenemos desahuciado a los jóvenes, tenemos desahuciado a la gente mayor, que pienso que es la que más respeto deberíamos de tenerle, porque lo han dado todo por nosotros. Ahora parece ser que sale una pequeña luz después de 20 años largos de gobiernos en los ayuntamientos, sobre todo en el ayuntamiento de Ripollet, y hemos crecido de una forma, según Esquerra Unida, muy, no sé cómo decirlo, pero muy difícil para la gente del pueblo. Y somos los que estamos pagando las consecuencias. Tenemos un transporte que no es el mejor, se ha hecho muy poco. Yo vine a Ripollet en el 74, seguimos teniendo la misma línea, se ha agregado un poquito más, pero hay otra línea que cuesta 2 horas, o llega a Sabadell, cuesta 2 horas más que andando. Y como eso, pues, más cosas. Seguimos teniendo un ambulatorio, con mucha fuerza conseguimos el segundo. Y seguimos haciendo piso y hemos hecho, pues, o sea, hablando lo que es el tema, hemos hecho 21 pisos de alquiler para la gente más necesitada, 21, después de haber hecho miles de los otros. En cultura no se llega a los barrios, hay que hacer una cultura, pasar por el propio ayuntamiento o por el propio gobierno que ha estado hasta ahora funcionando. Nosotros creemos que la cultura hay que hacerla desde los barrios y con la gente, no desde la institución. Creemos que hay que ayudar a los jóvenes a que hagan su cultura, su música, sus estudios, sus cosas. No llegamos a los jóvenes, llegamos muy poco. Creo que desde nuestro punto de vista se está haciendo muy poco en movilidad. Se hacen unos estudios rarísimos, sobre todo los que estamos en el ayuntamiento, los que nos ha tocado estar en la oposición en el ayuntamiento, lo vemos con quizá a lo mejor que los que estáis fuera. Se hacen las cosas muy de forma muy... No lo más correcto. Yo pienso que desde el punto de vista nuestro se pueden hacer las cosas mucho mejor, hay que contar más con el pueblo, porque realmente los que nos ponéis en la situación que estamos sois vosotros. Pero una vez que pasamos a estar en el ayuntamiento parece que nos olvidamos de muchísimas cosas. Y yo llevo ya 4 legislaturas más o menos en el ayuntamiento y hay mucha deficiencia, o sea, pero muchísimas, y nosotros creemos que esto se puede hacer mucho mejor, pero mucho mejor.
Señor Ibera, le restan 10 segundos.
Sí, termino. Por lo tanto, nosotros desde Esquerra Unida y Alternativa pensamos que la situación y las cosas se deberían de hacer de otra forma, y por eso estamos nosotros aquí, a ver si somos capaces de que esto, pues, le demos un giro hacia, nosotros decimos hacia la izquierda, porque parece que, además, pensamos que es un pueblo, y desde siempre le ha demostrado que es un pueblo de izquierda. Buenas tardes.
Donem la paraula, doncs, a la representant d'Esquerra Republicana de Catalunya, Lourdes Serra, sisplau.
El Ripollet actual pateix des de ja fa anys un mal endèmic, una manca de planificació, que ens ha portat a tenir uns serveis i equipaments no adaptats a la realitat actual. Una realitat també que ens diu quan comença una obra, però amb la incertesa de quan finalitzarà. Un exemple clar és un mercat municipal sense acabar, amb constants desacords amb els paradistes, els quals, a hores d'ara, se'ls vol retornar al seu espai definitiu sense estar acabades les obres. I en el que es prioritza els interessos de l'empresa adjudicatària del nou supermercat per sobre dels usuaris del mercat i dels seus concessionaris. Més casos de manca de planificació han estat els equipaments escolars. A la primera negociació de pressupostos, Esquerra, i durant la legislatura, altres grups de l'oposició reclamaven una segona escola bressol municipal. Vam tenir que esperar a que el nou govern de la Generalitat publiqués un estudi de necessitats perquè ens donessin la raó i es plantegessin fer-ho. Continuant parlant d'equipaments escolars, un altre exemple clar és el del barri de Pinatons, un barri amb un creixement molt important durant els darrers anys i que ara es comença a construir una segona escola. Quan s'ha hagut d'ubicar a nens, altres escoles i aules provisionals molt allunyades del seu lloc de residència. Construir un barri amb un volum d'habitatges tan desmesurat és evident que portarà a un augment d'habitants. Per això cal preveure-hi serveis als veïns. Evidentment que hi ha... Els equipaments arriben tard, i no solament escoles, la residència per a la nostra gent gran, el centre de salut mental, l'ambulatori, d'entre altres. Això sí, volem desitjar que la nova escola als Pinatons estigui enllestida al setembre. No podem permetre que es repeteixin situacions caòtiques com les viscudes a l'escola al Martinet, al començar el curs i durant el primer any de funcionament. O casos semblants a altres escoles, quan s'han fet actuacions tant dins com a fora del centre i tants mals de caps han ocasionat a pares, mares, educadors, alumnes i veïns. No vull deixar encara les obres. Cal escoltar els nostres veïns. Carrers en els que s'hi obren rases i s'hi poden estar així mesos. Voreres o asfalt en molt mal estat que poden estar així anys. Obres al nostre municipi que al cap de poc temps s'han de tornar a refer o pintades als passos de vianants que al cap de poc mesos estan gairebé esborrades. O actes d'incivisme en els que no hi ha actuacions. O veïns també del nostre municipi, amb mobilitat reduïda, que tenen dificultats en molts carrers i que no poden accedir a llocs com el jutjat de pau i l'edifici de Correus. No entenem tampoc la falta de voluntat per tal de conservar i recuperar edificis i espais històrics del nostre municipi. Tal i com s'està fent a pobles del nostre voltant, on recuperar la seva història és prioritari. Només cal citar un exemple, l'antic casino, que ara només és un solar. No voldrien tampoc deixar d'esmentar problemes, situacions i conflictes que s'han viscut durant aquesta legislatura, o algunes que s'arrosseguen de l'anterior. Molèsties que ha estat i ocasiona l'Ecoparc 2, un ecoparc que ha generat i genera rebuig dels ciutadans, partits polítics, plataforma i entitats ecologistes, i que la comissió de seguiment no ha fet un veritable control per tal de donar una solució al problema de les olors i al seu mal funcionament, o també la C-58, el seu pas per Ripollet, en el que soterrament no arriba ni cap solució als veïns afectats tampoc. Per acabar, voldríem també recordar diferents conflictes amb el personal de l'Ajuntament que ha donat una imatge nefasta del que és aquesta institució. Negociacions eternes de convenis, situacions que han portat una treballadora de serveis socials a renunciar al seu lloc de treball i portar l'Ajuntament als tribunals. Conflictes i enfrontaments constants amb la nostra policia local, que ha dut aquest col·lectiu a una situació de desmotivació a l'hora d'exercir la seva feina. Esquerra, durant aquesta legislatura, s'ha queixat en moltes ocasions el fins ara equip de govern de les seves maneres de fer. Ja els hi hem dit en molts moments que vostès, governant, han tingut les seves prioritats polítiques, que en moltes ocasions han compartit. Però el seu egoisme participatiu ha fet que en algunes ocasions l'oposició i els veïns siguem merament simples espectadors. Gràcies.
És el torn de paraula, per tant, de la representant d'Iniciativa per Catalunya Els Verds, Malika Setjaoui.
Bona tarda a tots i totes. Soy Malika Setjaoui, com bé ha dit el David, i em presento per Iniciativa per Catalunya Verds. Y a pesar de este apellido tan impronunciable, deciros que me siento profundamente vinculada al municipio de Ripollet. Mi marido es de Ripollet, mi hija es de Ripollet, y recordando unas palabras del Serrat, diría que me siento de aquella tierra de donde comen mis hijos. En cuanto a la situación actual y de los últimos años de Ripollet, deciros que Iniciativa, que es una fuerza municipalista, la fuerza de la izquierda moderna e innovadora y ecologista, nos sentimos profundamente responsables, corresponsables y solidarios de esta acción de gobierno de los últimos 3 años y medio. Nuestra principal aportación a la vida política municipal y al gobierno local son sobre todo la estabilidad, la gobernabilidad, el clima de paz social y también, por qué no decirlo, la cordialidad. Nos sentimos, como decía, solidarios y corresponsables de la acción de gobierno, utilizando siempre el diálogo, la participación y la opinión de los demás para alcanzar el máximo consenso en la toma de decisiones. Pero también es verdad que nos sentimos especialmente responsables satisfechos, orgullosos y orgullosas del buen trabajo hecho en aquellas áreas que hemos gobernado en los últimos 3 años y medio. En todas ellas, medio ambiente, educación, políticas de igualdad, que como sabéis incluyen temas de género, de dona y temas de inmigración, hemos impulsado políticas modernas, innovadoras, hemos abierto unos caminos que sin la presencia de iniciativa en este gobierno local no se hubieran iniciado nunca. Ejemplos concretos, hechos. El medio ambiente. Ordenanzas importantísimas para el desarrollo sostenible del municipio. 3 en concreto. La de energía solar, potenciar en general las energías limpias. La de ahorro de agua. Y la recientemente aprobada, la ordenanza de espacios verdes y la de gestión de nuestros parques y áreas naturales. También el impulso y la consolidación de la Casa Natura como centro medioambiental a nivel comarcal, el impulso de la Agenda Local 21, la regeneración de los Pinatons y el proyecto de recuperación del río Ripoll. En educación, nuestro Plan Educativo de Entorn es una referencia no solo en la comarca, pero en toda Cataluña. Ripollet fue uno de los primeros 25 municipios a firmar el convenio con el Departamento de Educación, con una dotación económica, bueno, la más importante, la más elevada de la comarca. Este año, bueno, hemos duplicado la dotación económica, señal y demostración de la buena gestión y de la participación de todos los agentes educativos, sociales y culturales de la villa. Hemos impulsado por primera vez un plan de recepción y de acogida municipal para el colectivo inmigrante, que es una realidad. Hemos establecido circuitos de primera acogida, pero también hemos iniciado proyectos, programas para aprovechar estos nuevos recursos humanos que nos llegan de fuera.
Señora Sejawi, li restan 15 segons.
Decir, mencionar las actuaciones en cuanto a políticas de donas y la auditoría de género aprobada, presentada recientemente para elaborar en un futuro muy cercano nuestro plan de igualdad. Y para finalizar, por supuesto, y como es obvio, queda mucho por hacer. Somos conscientes de que Ripollet necesita todavía muchas actuaciones, mucha iniciativa, y por eso contaremos y estamos seguros con vuestro apoyo. Muchas gracias.
Pregaria abans de donar el següent torn de paraula, que sisplau, la gent que està al públic aquí al Teatre Auditori, al qual agraïm evidentment que hagin vingut, mantingui el respecte cap a les persones que estem aquí dalt i cap a tots els candidats, perquè és molt lleig que persones adultes no respectem els torns de paraula. Continuem amb... Sisplau, continuem amb el debat. Té la paraula el representant de Convergència i Unió en aquest debat, el senyor Joan Fandos.
Bona nit. Per parlar del Ripollet actual, evidentment hem de parlar del que ha estat la darrera legislatura. Com tothom ja sap, i n'ha parlat la Malika, fruit del resultat de les passades eleccions municipals, es va constituir un equip de govern tripartit, que va signar un pacte de legislatura que ha permès la governabilitat del nostre Ajuntament amb un govern estable, cohesionat, que en aquests darrers 4 anys ha efectuat inversions per valor de gairebé 30 milions d'euros, dels que el 70% s'han aconseguit de subvencions d'altres institucions. Tot el que s'ha fet ha estat de comú acord entre les 3 formacions que varen signar el Pla d'Acció Municipal. Document en el que varen plasmar les actuacions prioritàries d'aquesta legislatura pel progrés del nostre poble. D'aquestes actuacions hem aconseguit dur a terme el 85%. Des de Convergència i Unió ja fa molts anys que veníem reclamant la creació d'un museu com a eina de coneixement de la realitat i la història de la nostra vila. Per fi hem aconseguit fer-lo realitat amb la construcció del Centre d'Interpretació del Patrimoni, rehabilitant un edifici emblemàtic com el Molí d'en Rata i creant-ne un de nou al seu costat. En matèria cultural, també s'han fet actuacions de millora en el Teatre Auditori i s'ha ampliat el centre cultural amb una nova sala. Pel que fa a l'ensenyament, hem creat 60 places d'escola Bressol a l'escola Rodeta del Molí i estem construint una segona escola. S'ha construït també el CEIP del Martinet i s'està construint un nou CEIP pels Pinatons al costat del Col·legi Ginesta. També hem cobert el pati del Col·legi Ansel Clavé, espai que serveix tant per activitats escolars com extraescolars, tant esportives com a culturals. Pel que fa al món de l'esport, és evident que aquesta ha estat una legislatura marcada per la forta inversió en els equipaments esportius. Per començar, i com a eina fonamental, vàrem crear el pla director del poliesportiu. I fruit d'aquest pla director, hem fet obres tan importants com la nova recepció i el nou bar al poliesportiu. Hem implantat ascensors per a l'accessibilitat a totes les instal·lacions. Hem reformat les pistes de tennis dotant-les de... dotant-les de nou paviment i grades. Hem col·locat una nova coberta a la piscina per tal de millorar la qualitat en llum natural al mateix temps que estalviem energia. Hem fet obres de millora en l'actual pista d'atletisme i hem instal·lat gespa artificial en el camp de futbol de la Sínia, renovant també els seients de la tribuna, dotant-lo d'un aspecte de camp de futbol de tercera divisió. Estem construint una nova piscina que, si tot va com està previst, inaugurarem el proper mes de juny. Hem portat a terme actuacions de millora en la resta d'instal·lacions esportives i, a més, hem organitzat cursos de formació per a monitors esportius. Per altra banda, i per el que fa a l'altra regidoria amb la que hem tingut responsabilitats, Seguretat Ciutadana, hem creat més de 500.000 de places d'aparcament. Hem elaborat el pla de mobilitat que s'ha començat a posar en marxa un cop s'han acabat les obres de remodelació de la Rambla Sant Jordi i, tal com portava el nostre programa electoral, hem creat 8 noves places de policia local, engegant el programa de policia de barri. Hem creat places d'aparcament de rotació com a eina de regulació de la mobilitat interna, però sobretot com a eina fonamental i necessària per l'impuls del comerç i la restauració locals.
Senyor Fandos, li queden 20 segons.
Bé, com que queden 20 segons i encara queda una mica més de tema, tancarem. A Convergència i Unió ens sentim orgullosos de la feina feta i d'haver contribuït de forma molt notable. Som conscients que no hem pogut materialitzar el 100% del que eren els nostres objectius, però podem dir amb el cap ben alt i ben fort que no tenen sentit els discursos catastrofistes que alguns ens volen vendre. S'ha fet molta feina i s'ha fet bé. Ara fa 4 anys dèiem que seríem la força del seny. Girant la vista enrere podem dir que ho hem sigut, podem dir que donem la talla. Gràcies.
I el torn de paraula és ara pel representant, l'alcaldable del Partit Popular, Pere Calviño.
Amics, amigues, bona tarda, buenas tardes. Pel Partit Popular, la situació actual és la realitat on s'hi troben cada dia els veïns i veïnes que viuen a Ripollet. Hem sentit tots a dos candidats que han estat 4 anys en l'equip de govern i només els hem sentit parlar de projectes en paper i pedres. Aquesta línia de polítics, envoltats d'assessors, cotxe oficial i dinars a Sant Colgat, no ha estat capaç de millorar el dia a dia de tots nosaltres. Jo, al contrari d'ells, parlaré de la situació actual de les persones. Persones concretes, el Joan, la Susana, el David, els veïns dels Pinatons, els que viuen al costat de la C58 i que, com tots, no han vist millorar Ripollet amb els seus impostos. El Joan torna a casa després de tot un dia de treball, però quan arriba té una altra feina, trobar aparcament. En alguns barris és quasi impossible poder aparcar. I què té que fer el Joan? Doncs perdre 20 minuts donant voltes per als carrers fins que troba un forat. Qui no s'ha trobat en aquesta situació? L'actual ajuntament no ha parat l'orella al ciutadà en cap tema. Per exemple, l'altre dia em comentava la Susana: tinc que portar el meu nen a l'escola Bressol, però entre que no hi ha quasi places i el cost de l'escola i que es quedi a menjar, en surt quasi a 300 euros mensuals. Com vols que em posi a treballar? No en surt a compte. Molta pedra pública, però el preu d'aquest servei essencial per moltes famílies és caríssim. El tiquet menjador escolar, igual, és una feixuga carga sobre moltes famílies. Ha crescut per sobre dels nostres salaris. I ara la prioritat del pressupost municipal no és reduir-lo. Les famílies estan pagant massa. Sobre la vivenda, sense comentaris. És la principal preocupació de tot ciutadà, sigui jove o gran. Un dels municipis on ha crescut més el preu de la vivenda ha sigut a Ripollet. Què s'ha fet des del govern local? Res de res. Molts veïns i veïnes, quan em paren pel carrer, em diuen que és un tema de Madrid, autonòmic. Jo sempre els dic el mateix. És veritat, però des dels ajuntaments es pot fer molta feina. Però aquí a Ripollet, en aquests últims 4 anys, no s'ha ajudat a la gent. Ahora estaba pensando en David, que no puede ligar en Ripollet, se tiene que ir a ligar a San Cugat, porque aquí no tenemos un simple cine o bolera para poder ir a ver una película o pasar un rato. Los domingos por la tarde, ¿qué podemos hacer en Ripollet? Nada, lo único, pasear, rambla arriba, rambla abajo. El Ecopark 2 huele, está ilegalmente instalado y no cumple con su trabajo. ¿Dónde se esconde aquel alcalde, la famosa llave, si el Ecopark 2 no funcionaba? El Partido Popular sí que se compromete en hacer cumplir la ley y defender el bienestar de los que estamos padeciendo el Ecopark 2. Sobre el transporte público, aún deja mucho que desear. Y si además pensamos en los cambios de itinerario que se han hecho dentro del municipio, estamos peor que hace 4 años. Muchas personas, sobre todo las personas mayores, les cuesta ir a buscar el autobús. Lo que debía ser el mayor proyecto para Ripollet está sin resolver. El soterramiento de la C58 sigue sin solución, después de más de 10 años, y los vecinos de la zona soportando el ruido y la contaminación. La mayor zona verde del municipio, el río Ripoll, sigue sucio y sin limpiar. Los vecinos no lo podemos disfrutar aún. Muchas fotos, pero pocas realidades. En medio ambiente hemos ido hacia atrás. Pérdida efectiva de especies, de zonas protegidas, de árboles y un río sucio. Esto sin contar toda la contaminación de ruidos, donde no puedes mantener una conversación en la calle sin que pase una moto haciendo un gran ruido. Desde el Partit Popular de Ripollet pensamos que la actualidad de un alcalde es explicarles a David, a Susana, a Joan, a los vecinos de la C58, por qué no se les ha ayudado en su realidad cotidiana durante estos 4 años. Gracias.
Té la paraula el representant del Compromís per Ripollet, Jacín Padro.
Amigues i amics, veïns i veïnes, moltes gràcies per ser aquí i per escoltar aquest debat. La diagnosi que fem nosaltres de la realitat de Ripollet la coneixeu abastament. Una mica el que sí que us faré ara, amb el vostre permís, és explicar-vos què hem fet des del Compromís per Ripollet aquests 4 anys i què creiem que ha fet el govern municipal. Fa 3 anys ens situàvem com a segona força política de Ripollet, amb 1.000 vots del Partit Socialista, prop de 4.000 ciutadans ens atorgaven amb el seu vot que canviéssim la política municipal de Ripollet. La victòria, evidentment, no fou total, però hem viscut un mandat molt interessant. Molt interessant perquè les propostes per fer avançar Ripollet han sortit gairebé en exclusiva des del Compromís per Ripollet. Per què han estat les nostres propostes globals de profunditat les úniques que surten al ple de l'Ajuntament? El nostre criteri és perquè els partits que governen Ripollet no pretenen canviar res ni a nivell urbanístic ni socialment, simplement anar posant uns pedacets, algunes milloretes. Per ells la iniciativa la porten els constructors i és a remolc d'ells que es fa una urbanització, una rotonda. Davant les problemàtiques socials, que podríem desgranar-les però no hi ha temps, o bé es neguen, amb la qual cosa no s'actua ni s'incideix en aquesta cohesió social que tots apreciem. Com us deia, hem marcat el calendari polític a Ripollet. Permeteu-me que us posi molt ràpidament alguns exemples. En l'àrea del servei a les persones, la nostra proposta de l'Hospital Comarcal va ser acceptada unànimament per tots els grups. També de manera unànime la sol·licitud de l'Escola Oficial d'Idiomes, la creació de la primera escola bressol i de la segona, la residència de la tercera edat, i fins i tot, amb la força que ens vau otorgar amb els vostres vots, impedíem que s'apugessin novament els sous de regidors i de l'alcalde, i fent així en el nostre ajuntament una miqueta menys atractiu als polítics professionals. També hem treballat per un Ripollet més sostenible. Efectivament, hem treballat per controlar els acords de l'Ecoparc, per l'arribada del tren, per la millora de dels transports públics, la nostra lluita constant contra la disciplina urbanística i la nostra ferma oposició contra la requalificació de l'espai fluvial on es pretén especular i construir 1.000 habitatges més, que en diuen el sector noroest per bandejar el riu. Hem fet un Ripollet més viu, intentant la participació de les entitats a tope. Amb gran satisfacció per part nostra, s'ha tirat endavant la comissió de la Festa Major, que ha funcionat en plens poders i ha organitzat la Festa Major sense que es trenqui res, com anunciaven els que ens han manat durant 28 anys. Els diners dels grups municipals, que els grups municipals destinen als seus portaveus, el nostre grup els ha cedit a Càritas, al Sàhara, al Fòrum Soterrem l'Autopista, a la Ràdio La Primeríssima Nicaragua, a la Plataforma Vallesnet, etc. I on hem trobat un mur de pedra ha sigut en la democratització de la institució municipal. Aquí, totes les nostres propostes de participació plena dels ciutadans han estat molt, molt difícils de tirar endavant. Tot i així, s'ha aconseguit que els ciutadans puguin participar en el ple i les entitats. I què ha fet l'alcalde? I passem al sector de com valorem aquests 4 anys de govern. Com a fet positiu, cal remarcar la incorporació a la gestió municipal d'alguna de les propostes del compromís, i aquí vull agrair a totes les forces polítiques el seu recolzament a propostes que hem presentat, hem treballat i que tots vosaltres heu assumit com a vostres.
Senyor Padró, li queden 10 segons.
La crua realitat és que hem trobat l'alcalde de l'enfrontament, l'alcalde de la improvisació, l'alcalde que ha treballat contra els treballadors municipals, contra la policia, fent la persecució judicial dels veïns que suposen les plantes d'escombraries, i l'alcalde ha convertit Ripollet en capital de la repressió contra la premsa. Subvenciona una publicació que anuncia prostitució i castiga la premsa que no controla. Acabem un mandat amb la mateixa política de fa 28 anys. Som al segle XXI. No hem aprofitat prou bé aquests 4 anys. Ripollet necessita sortir de tanta mediocritat. Ripollet necessita un canvi. Moltes gràcies.
És el torn de paraula, té la paraula l'alcaldable, el cap de llista del Partit Socialista de Catalunya, Juan Parralejo.
Molt bé, bona tarda a tothom. Aquí es tracta de que cadascú, lògicament, faci la seva visió del Ripollet actual. I, lògicament, cadascú fa la seva visió en funció del seu punt de vista i, en aquest cas, en funció si s'ha estat en el govern o a l'oposició. Això és normal. Penso que, a més, això és bo perquè ens enriqueix. Jo us demanaria tancar els ulls i imaginar el Ripollet de fa 4 o més anys. Aquella fotografia no té res a veure amb el Ripollet de l'any 2007. El Ripollet de l'any 2007 és un poble lluny d'aquest catastrofisme que alguns ens volen fer veure. És un poble viu, actiu, és un poble accessible, acollidor, amb moltes zones verdes, amb molts equipaments i amb molts serveis. I aquests 4 anys que ara fem repàs han estat justament 4 anys profitosos, sobretot en el nivell de la previsió. Hem preparat el Ripollet en equipaments i en serveis pels propers 20 anys. La planificació de serveis bàsics com l'educació, serveis bàsics com la sanitat, serveis adreçats a la gent gran. Són serveis planificats a Ripollet perquè la demanda futura estigui ben atesa. I això no és fruit de la casualitat. Això és el fruit d'una política concreta portada des de fa anys. Una política que ens ha permès en aquests moments estar orgullosos del Ripollet que tenim. I no ha estat fruit de la casualitat. I nosaltres, els socialistes, ens sentim orgullosos d'estar partícips i col·laboradors en el Ripollet que tenim en aquests moments. I aquesta política ha estat basada, al contrari del que algú vol fer creure, en una política basada en una gestió urbanística controlada, moderada. Ripollet està creixent bé, ordenadament. Ripollet va créixer en l'any 2006 400 habitants. Encara que només les dones de Ripollet vulguin tenir fills, és un creixement pràcticament vegetatiu. i hem incrementat els serveis i els equipaments, a vegades a contracorrent, a vegades aprovant serveis que després els que estaven en contra després els posen com a model. Això no és la primera vegada que ens passa molt sovint. Però sobretot fem polítiques adreçades a les persones, polítiques per afavorir la cohesió social del nostre municipi. Fem espais públics de qualitat, que fomentin la relació entre les persones, prenent decisions i aprovant programes culturals, esportius, que afavoreixin també la integració. I això ens permet dir amb orgull que avui Ripollet és una ciutat atractiva, plural, integradora, i tots ens hem de sentir orgullosos d'això. I han estat molts els projectes que s'han realitzat en aquests 4 anys, molts. I nosaltres, els socialistes, ens sentim partíceps.
Senyor Parra, li resten 20 segons.
Molt bé, d'un pacte seriós, un pacte que ha estat basat en la transparència i en la corresponsabilitat, i un pacte que ha permès fer, durant aquests 4 anys, la major inversió pública que mai s'ha fet a Ripollet. 53 milions d'euros, 9.000 milions de les antigues pessetes, de les quals 37 milions d'euros han estat aportades per altres administracions, amb una feina molt important que ha estat anar a buscar recursos fora del Ripollet perquè aquestes inversions no recaiguessin directament sobre el nostre pressupost. Aquestes són les nostres credencials: compromisos realitzats, transparència, eficàcia i honradesa. Això són les nostres credencials. Moltes gràcies.
Doncs, fet aquest primer torn d'intervencions dels 8 candidats, passem al que seria la rèplica d'aquest torn. Prego màxima concreció perquè només tenen cadascun dels candidats 1 minut. Comencem, té la paraula el representant de Ciutadans, Jesús Miguel Bastante.
Perdó?
1 minut per fer la rèplica en aquest torn de valoració del Ripollet actual.
Bueno, yo tengo aquí una carta de un jubilado de 74 años. Dice: desde hace varias décadas los gobiernos municipales de Ripollet, al igual que el gobierno actual del tripartito, predican sin cesar y prometen en los programas electorales mejorar la calidad de los ancianos y pensionistas. Pero en realidad no hacen más que engañar a este colectivo de personas mayores, con fiestas, viajes y comidas hasta el final de año. Es decir, pan y circo. No solo se vive de pan. Para asegurar y mejorar la calidad de vida de las personas mayores, lo esencial y prioritario es que disfruten de una buena salud y que la sanidad pública esté al alcance de todos. Sin embargo, la realidad, desgraciadamente, es muy distinta, y me atrevería a decir que el diagnóstico es hasta la fecha irreversible. Faltan residencias geriátricas, centros de día en nuestra ciudad. Todo esto es un tabú. Dicen que no hay presupuesto. Como hace muchos años que dura esta vergonzosa situación, es un pecado mortal hablar del tema.
Señor Bastante, le quedan 10 segundos.
En fin, en este mismo contexto, la nueva ley de dependencia obliga y facilita a las administraciones y servicios sociales la aplicación del plan individual de atención, con ayudas y los servicios siguientes: centros de día-noche, teleasistencia, atención residencial, ayuda a domicilio, asistencia personal para grandes dependientes. Esperamos que los ambulatorios y servicios sociales informen a los afectados para definir los criterios, grados y niveles de dependencia de los establecidos por la ley. Un señor jubilado de 74 años, no muy contento con las políticas que se han llevado a cabo.
Moltes gràcies. Té la paraula el representant d'Esquerra Unida Alternativa, Modesto Olivera.
Sí, yo muy poco, porque pienso que tampoco ha habido mucha. Yo solamente una cuestión. Se habla de que Ripollet ha crecido muy poco, unas 400 y tal, y qué sé yo. ¿Y de dónde sale ahora en las estadísticas de que tenemos en Ripollet nuevos 9.000, o sea, 9.000 votantes nuevos en Ripollet? ¿De dónde sale esos 9.000 votantes? Porque eso ha sido, o sea, eso ha salido no hace muchos días. entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Si en estas elecciones, desde las pasadas a la ahora de cuatro años, tenemos 9.000 nuevos votantes, ¿de dónde han aparecido? Eso debería de explicarlo el ayuntamiento, o sea, el gobierno que ha estado hasta ahora.
Senyor Rivera, moltes gràcies. Té la paraula la representant d'Esquerra Republicana de Catalunya, Lourdes Serra.
Bé, jo només voldria fer algunes preguntes al senyor Parralejo. Vostè parla que en el 2006 Ripollet ha crescut amb 400 habitants. En el 2006, quan nosaltres li esmentàvem el barri de Pinatons, quan ha crescut aquell barri en els darrers anys? És el que dèiem nosaltres abans a la nostra intervenció. En quant a... No dubtem que s'ha fet feina, que s'ha treballat i que algunes coses s'han fet bé. Però també el senyor Fandos parlava d'una quantitat molt important de places d'aparcament, on estan, o de la policia de barri, on és. Seguim parlant que, tot i que estan previstos molts equipaments i serveis, com deia abans, arriben tard, perquè aquests habitants ja fa molts anys que viuen a Ripollet i que no han pogut disposar d'aquests serveis. Gràcies.
Té la paraula la candidata d'Iniciativa per Catalunya als Verds, Malika Setyaui.
Sí, s'ha escoltat aquí que el creixement o la política municipal es centrava sobretot en la pedra. Jo, i com que abans no he pogut acabar la meva intervenció, però sí que vull fer una... insistir sobre les polítiques de gènere i que es centren en les persones més que en la pedra. Hem creat un punt d'informació per a dones. Hem impulsat, i està a l'abast de tothom, una guia de recursos per a les dones del municipi. I com deia, hem presentat fa poc una auditoria de gènere que ens permetrà elaborar el nostre pla d'igualtat. I en quant a la referència a la gent gran de Ripollet, jo dir-vos una frase que em sembla molt, molt maca, que és donar vida als anys per donar anys a la vida. Dir això perquè, com sabeu, tindrem un equipament que és una residència, un centre integral per gent gran, que és innovador, pioner no només a la comarca i a Catalunya, per donar una qualitat de vida a la gent gran, als nostres avis, a les nostres àvies, que ben s'ho mereixen. Gràcies.
Té la paraula el representant de Convergència i Unió, Joan Fandos.
Gràcies. Pel que he escoltat, sembla com si durant aquests quatre anys resulta que l'equip que ha estat governant aquest ajuntament no ha fet res o gairebé res. El que ha fet ha sigut gràcies a les propostes de l'oposició i tot i això ho ha fet malament. Bé, no crec que sigui aquesta la situació i a proves em remeto. Senyor Calviño deia que els projectes estaven en paper. Potser el senyor Calviño no s'ha passejat pel poliesportiu, no ha anat al camp de futbol. Potser el senyor Calviño no ha anat a veure el centre d'interpretació del patrimoni. Fins i tot potser no s'ha passejat per la Rambla o ha anat al mercat. És cert, el mercat no està acabat, és cert, però ben poc li falta. Per tant, jo crec que hi ha projectes, fins i tot com la posada de la primera pedra pel centre de la gent gran i, lògicament, les escoles que s'han construït. Respecte del que deies, Lourdes, a veure, les places d'aparcament s'han creat en la Rambla Sant Jordi, en la part de baix, des de la plaça Font fins al carrer Mercè, que fins ara no es podia aparcar i ara es pot aparcar.
I tenen 10 segons, senyor Fandos.
Gràcies. I a la part de dalt, al voltant del Col·legi Ginesta. Per tant, jo crec que s'han fet coses. Potser no tot el que ens agradaria haver fet, però s'han fet coses.
Té la paraula el representant del Partit Popular, Pere Calviño.
Acabeu d'escoltar els candidats que han format part de l'equip de govern de tot un llistat de projectes. Molts han vingut per part de la Generalitat, que no són competències municipals. I altres, que ho diuen, encara no s'ha vist ningú. Només en paper, en el butlletí municipal pagat per tots. Algú ha vist la residència? Algú ha vist l'hospital amb llits? Algú ha vist la vivenda de protecció oficial? Algú ha vist la policia de barri? Algú ha vist el riu net? En el butlletí municipal que paguem tots, això sí que s'ha vist. Però en la realitat, jo no ho he vist. i em sembla que els que m'esteu escoltant a dia d'avui realment no s'ha vist. Torno a remarcar, l'important per mi són les persones, els seus problemes, el quotidià, el dia a dia, l'economia domèstica. Molts projectes, però després tenim carrers, Padró, Montoriol, Bergós, trencats, vells i bruts. Aquest Ripollet, el de quotidià, també assisteix. L'altre dia passejava amb uns veïns per al cas antic i em mostraven l'abandonament del barri en forma de brutícia, carrers malfets, façanes que es queien i fins i tot mostres del Ripollet antic que s'havien deixat perdre com rellotges de sol.
Senyor Calviño, li queden 10 segons.
Tenim un centre d'interpretació del patrimoni, però després no som capaços de conservar els carrers i les façanes del nostre cas antic. Esteu veient que hi ha moltes coses a fer encara, que tot el que posa el butlletí municipal en fotos a color no tot és veritat. Hi ha moltes mancances, sanitat, transport, comunicacions, que tots els que estem a l'auditori ho estem veient. Hi ha mancances del dia a dia dels ciutadans de Ripollet. No podem estar contents com estem avui. Ripollet necessita un canvi, un nou impuls al municipi. Gràcies.
Té la paraula l'alcaldable pel compromís per Ripollet, Jacint Padró.
A veure, senyor Parralejo, ara això sembla el joc de les mentides. Ara resulta que Ripollet no creix. El bosc de grues que tenim a Ripollet, doncs, deuen ser per engronxar-se les criatures. No ho entenc. Vostè és l'alcalde de les mentides, va dir, tenim la clau de l'ecoparc, si fa pudor, la tancarem. Vostè va dir, em va donar la mà abans d'un ple, em va dir, l'escola Bressol Municipal serà pública i ho dona la gestió privada. I aquí tenim el full que ens han repartit entre a tots nosaltres. Per no fer-nos cas, mireu a quina situació més deteriorada s'ha arribat. És l'alcalde de l'especulació urbanística que, sense que hi hagi permís d'obres, resulta que hem de ser els del compromís per Ripollet, que ens hem de posar davant de les excavadores perquè a les seves ordres que envien motoristes no li fan cas. És l'alcalde de l'enfrontament que vol portar a veïns i veïnes als tribunals perquè estan contra l'ecoparc. I és l'alcalde de la improvisació. La Generalitat ens ha indicat que hem de fer escoles, ens ha tirat plans endarrere. Des de la Generalitat ens han de dir el que necessitem aquí, perquè hem d'anar sempre, sempre improvisant. No fem pàrquings, no. A sota els parcs no podem fer pàrquings. L'alcalde de per Ripollet ja està bé. I estem enterrant milions i milions a la plaça Mercat Subterrània per rentar-li la cara. Per
Ripollet, senyor Padró,
ja
li queden 10 segons.
L'alcalde, que ja us dic, que ens està dient mentides, i això no pot ser, contesti per favor aquestes acusacions que li faig.
Té la paraula l'alcaldable pel Partit Socialista de Catalunya, Juan Parralejo.
Jo no sé si per al·lusions hauré de tenir més temps, perquè tots, lògicament, suposo que sereu conscients. Bé, mireu, governar un poble com a Ripollet no és senzill. Nosaltres hem de governar l'escassetat. Fer un titular és molt fàcil. Si a més la dius grossa, et garanteixen que el titular és més gran. Lo difícil és hacer propuestas. Lo difícil es governar. Y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros. Hace 4 años hubo 2 modelos muy claros. Un batiburrillo, que duró 1 año, que fue un verdadero fracaso. Y una apuesta de gobierno pensando en los intereses de Ripollet, que ha dado estabilidad y que ha hecho infinidad de proyectos, porque no tengo tiempo, si no os los leería. Mirad, por favor, Ripollet ha crecido ordenadamente. Cuando digo que ha crecido ordenadamente, significa que Ripollet en el año 1975 tenía 26.000 habitantes y en el 2007 tiene 37.000. En 32 años, 10.000 habitantes. Si encontráis un pueblo de la comarca que en 32 años haya crecido como nuestro, me lo presentáis.
Señor Parralejo, le restan 10 segundos.
Señor Modesto, 9.000 nuevos votantes pueden ser 9.000 personas que se hayan ido de Ripollet y hayan venido 9.000 nuevas. Sencillamente así puede haber 9.000 votantes. Así puede haber 9.000 votantes. Mire, las propuestas del gobierno las ha hecho el gobierno. Este debe ser el único ayuntamiento que se gobierna con las propuestas de la oposición. Si después de 4 años hay que sacar los fantasmas del ecoparc, eso es la evidencia de un rotundo fracaso total y rotundo.
Señor Parralejo, vaya acabando, sisplau.
No hay nada más.
Deixarem, doncs, el... Sisplau. Silenci, sisplau, perquè pugui continuar el debat.
Donarem la possibilitat de fer contrarèpliques, aquestes sí que seran d'un minut exacte. Ha demanat la paraula a l'alcaldable del Compromís per Ripollet, Jacint Padró.
A veure, jo no he tret fantasmes. L'ecoparc és una realitat. La indisciplina urbanística és una realitat. L'enfrontament amb els veïns i veïnes del Pont Vell que els hi volíeu prendre la casa per fer no sé quin calaix a l'autopista és una realitat. És una realitat tota aquesta fantasmada que dieu que és això. I per altra banda, l'única opció de govern que us pot plantar cara que som nosaltres, ho teniu claríssim. I l'únic que heu intentat és promoure el transfuguisme amb diners i amb assignacions a grups municipals. Moltes gràcies.
Han demanat més torns de paraula. El senyor Modesto Olivera, d'Esquerra Unida i Alternativa, sisplau.
A ver, de verdad que es para reírse. O sea, que se han ido 9.000 personas de Ripollet y han vuelto. O sea, ¿cómo se come eso? A ver, si Ripollet ha crecido en ese punto y ahora resulta que tenemos 9.000 votantes más, ¿cuánta? O sea, si esa gente se ha marchado, es que han venido los otros nuevos. Es que no lo entiendo, eso no lo entiendo. O sea, yo no lo entiendo, por lo menos. Claro. Porque eso, a ver, si se van 9.000 votantes de Ripollet, quiere decir que se arrastra toda su familia, con todos sus gatos, sus perros y demás, pues resulta que nos hubiésemos quedado Ripollet medio. Y resulta que hemos hecho un montón de viviendas y lo seguimos teniendo lleno. Venga, hombre, eso es de cachondeo. Eso es igual que el problema del Ecopar, eso es igual que el problema del soterramiento de la autopista. Ahora vamos a hacer dos plazas de parking, y resulta que antes íbamos a encontrar agua del río porque no podíamos soterrar la autopista porque íbamos a encontrar agua del río. Ahora para hacer dos plazas de parking resulta que no cogemos para hacer, eso sí, ¿no? Eso,
señor, claro, Rivera,
lo va a hacer una empresa privada como algunos otros parkings que se han hecho en Ripollet y luego los compramos todos nosotros, ¿eh?
Señor Rivera, vaya a acabar, sisplau.
El parking del Molín es de todos nosotros porque lo hemos comprado con los impuestos que hemos pagado todos. Y esa es la fórmula, esa es la forma. Pues si esa es la forma, pues vaya, bueno, vale.
Senyor Olivera, moltes gràcies. Té la paraula la candidata a Esquerra Republicana de Catalunya, Lourdes Serra.
Jo dues coses, el candidat del Partit Socialista, el senyor Paralejo, i el senyor Jacint Padró. Senyor Paralejo, vostè ha tractat el Compromís per Ripollet en el seu moment com batiburrillo. Pues batiburrillo també es podien parlar del seu pacte de govern actual, perquè la manca que dèiem nosaltres de planificació, i sembla ser que, com ja deia el company Modesto, hi ha habitants que van amunt i avall, ens porta pues, als nens que parlàvem nosaltres al principi, que no tenien places per anar a l'escola, que falten places a l'escola Bressol i moltes d'altres coses. El Compromís per Ripollet, en el seu moment, Esquerra el va abandonar d'una forma legítima. Penso que les paraules del senyor Jacint Padró no són les correctes. Penso que ni va ser per qüestions, ara mateix les paraules no les recordo. M'estimo més deixar-ho en aquí, no vull crear cap tipus de polèmica. Nosaltres vam sortir del Compromís per Ripollet, en el seu moment vam explicar-ho i no hem volgut fer més soroll, hem anat fent la nostra, i com hem anat fent fins ara, i és el que farem fins ara, que és l'opció que vam triar, tan legítima com qualsevol altre grup que es presenta a les eleccions, de presentar-nos en solitari, i en els anteriors 3 anys treballar en solitari. Gràcies.
I per últim, el torn de contrarèplica pel candidat del Partit Socialista de Catalunya, Juan Parralejo. Senyor Calviño, també, doncs passem primer la paraula al representant del Partit Popular, Pere Calviño.
No, diferents comentaris que s'han posat sobre la taula. Fantasma del Copart, no, aquí no hi ha cap fantasma, és una realitat actual i concreta de dia d'avui. Il·legalitat en la seva instal·lació, ho diuen els tribunals, i, com tots sabeu, fa pudor. Evidentment, això no és cap fantasma, és una realitat actual, no? I després, si el candidat al Partit Socialista diu que Ripollet és tan maco, que s'han fet tantes coses, etc, etc, perquè se'n van 9.000 persones. Si una persona viu bé en un municipi, doncs evidentment es queda, no se'n va. Doncs si s'han anat 9.000 persones, potser és que hi ha alguna cosa aquí a Ripollet que no acaba de funcionar. I si governar un municipi no és fàcil, evidentment, doncs potser haurà que dedicar-se a una altra cosa. Gràcies.
Doncs ara sí, és el torn de paraula de l'alcaldable pel Partit Socialista, Juan Parralejo.
Bé, he vist que les meves paraules s'estan interpretant decididament per una via que no és la correcta. Jo li he volgut dir al senyor Modesto el que és normal. Cada dia hi ha persones que s'empadronen i cada dia hi ha persones que marxen. Ell està estranyat que com és possible que hi hagin 9.000 electors més. Jo li dic, en aquests 4 anys no ha crescut Ripollet en 9.000 persones. Això li puc demostrar pel padró. I li he fet aquesta referència perquè la pugui entendre millor, però veig que no s'ha entès bé. Jo parlaré de realitats. Les realitats concretes. Reforma del mercat municipal i la plaça Perquart. Per cert, no s'ha inaugurat, però ja ho van dir, perquè no cal córrer per inaugurar-lo per les eleccions. Tenim un poble madur que sap perfectament quan s'han d'acabar les obres. La construcció de l'escola Bressol, la reforma del poliesportiu, 5 piscines, 7 pavellons coberts, la construcció d'un centre d'interpretació de la memòria, la remodelació de la Rambla Sant Jaume, de la Rambla de Sant Jordi, del carrer Sant Jaume, la construcció del Seïm Martinet, de l'escola dels Pinetons, la construcció de la comissaria de Mossos i altres projectes també importants, la constitució del Consell és del Consell Municipal de Comerç i Turisme, molt important. L'aprovació del Pla de Convivència i l'aprovació del Consell Municipal de Joventut, per posar un exemple.
Moltes gràcies. Gràcies. Continuem amb el debat. Ara tots els representants polítics tindran novament un torn de 4 minuts. Els prego que si ha quedat alguna cosa a dir en aquest torn de rèplica i contrarèplica ho afegeixin en aquesta intervenció, però hem estipulat que el debat havia de durar unes 2 hores, anem ja tard, per tant, sisplau, respectin els torns, el temps. Comencem amb el segon torn d'intervenció dels 8 candidats, novament 4 minuts per cadascun d'ells, i els convidem a que parlin del Ripollet del futur, d'aquelles propostes que ells inclouen en els seus programes electorals que ells farien en cas de sortir guanyadors el proper 27 de maig. Té la paraula l'alcaldable per Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, Jesús Bastante.
Bueno, yo quería hacer una réplica porque es que a mí no se me ha dado. A ver, el tema del ecopark no es un problema banal, por favor, o sea, no banalicemos también. Sí que es muy recurrente y puede resultar hasta demagógico, pero es uno de los grandes problemas de Ripollet. A ver, no sé si cuando se instaló, señor Paralejo, alguien le engañó, pero ahora tiene la oportunidad de rectificar. Tiene la oportunidad de rectificar, y de rectificar es de sabios. O sea, no nos enredemos en venga y esto y esto y esto. Aquí no se trata aquí la oposición. No, pues yo más arriba, por favor. Hay una serie de gente que lo está sufriendo. Hay una serie de gente que necesita respuestas. Y nosotros debemos ser capaces de darles estas respuestas. Vale. En referencia, Malika, no sé si te has tomado un poco mal el tema de esta carta del señor jubilado de 74 años. Lo que pasa es que al parecer sí que hay una intención o ya hay una primera piedra puesta. Pero es que, claro, este señor me hablaba desde hace varias décadas los gobiernos municipales de Ripollet. Claro, a lo mejor esa piedra está puesta, pero es normal que este señor dude de a ver cómo se desarrolla esto. Bueno, él lo ha vivido durante muchos años, ¿vale? Si esto corresponde o ha correspondido a la acción de gobierno de Malika y ahora esto se está impulsando, nos parecerá muy bien, pero que salga. Simplemente es esto. Es porque ella me ha replicado, por eso lo digo yo. ¿Vale? El tema, Ciutadans, bueno, somos un partido nuevo, llevamos 10 meses de vida. Conseguimos 3 diputados en el Parlamento de Cataluña y queremos entrar en el Ayuntamiento de Ripollet. Pero nuestras propuestas son sobre todo para las personas. Queremos conciliar un poco la vida política. Queremos apoyar toda política social, venga de donde venga. Queremos hacer partícipe al pueblo de los presupuestos, porque creo que hay presupuestos cada año, no cada 4. Es decir, yo creo que se debe contar con el pueblo. Yo creo que el pueblo está dispuesto, ¿eh? Está dispuesto. La mayoría de las personas tienen ilusión por las cosas, las situaciones y los proyectos en la medida que forman parte de ellos. Y se sienten en mayor o menor medida protagonistas. Hay que hacerlos protagonistas. Hay mucha gente con ganas de participar. Dejémoslos. Abramos el ayuntamiento al pueblo.
Señor Bastante, le quedan 20 segons. ¿Ja? Moltes gràcies. Passem la paraula, doncs, a l'alcaldable d'Esquerra Unida i Alternativa, el senyor Modesto Olivera.
A ver, nosotros, si vamos al ayuntamiento, lo tenemos muy claro. El pueblo tiene que participar en todos los proyectos que se hagan porque creemos que son los que realmente pagan los impuestos y los que realmente mantienen el ayuntamiento de Ripollet. Y os explico. A ver, nosotros, por ejemplo, Ripollet es un pueblo prácticamente incomunicado. No tenemos acceso a los polígonos. Yo voy a trabajar muy cerca, pero si no voy en un vehículo propio no puedo ir a trabajar. No hemos abierto el transporte a los polígonos. Hay pueblos que sí, Ripollet no. No hemos trabajado el tema durante muchísimos años. Tenemos dos vías de tren muy cerca de Ripollet, no las hemos tocado hasta ahora. Ahora parece ser que nos hemos puesto todos de acuerdo y se está tocando el tema. Y entonces nosotros decimos que el pueblo tiene que participar. El pueblo no puede participar solo en las elecciones, porque si el pueblo participa solo en las elecciones, esos 4 años no tiene ninguna actividad. Nosotros decimos, hay que abrir la cultura a los barrios. Hay que darle faena a las asociaciones de todo tipo de Ripollet. ¿Cómo? Haciéndoles partícipe de todo ese enmaremado que hay montado. No, nosotros hacemos la cultura y nos vamos al casal de cultura. Ya no nos vamos a ningún otro lado. Los barrios los tenemos abandonados. En las asociaciones de vecinos se está haciendo, pues, bueno, lo que se puede, que no es nada. Entonces nosotros decimos, todo eso hay que sacarlo al barrio y pedirle a esos barrios que sean los que trabajen del tema. Por ejemplo, nosotros decimos, la vivienda no puede ser como hasta ahora. No se puede hacer el tipo de vivienda que se está haciendo y llegar al final de 20 y pico de años de ayuntamiento democrático con 21 viviendas de alquiler. Entonces los jóvenes de este pueblo, ¿qué hacen? Pues seguir estando con los padres. Con 30 y 40 años siguen estando con sus padres porque es la mejor forma, porque no tienen otra opción de poderse independizar. Y nosotros decimos, tenemos que hacer más vivienda de protección oficial, pero al mismo tiempo más vivienda de alquiler y con un precio módico que la gente lo pueda pagar. Claro, porque si un joven está ganando 1.100 euros, que algunos no llegan, y resulta que tiene que pagar una hipoteca de 1.200, pues a ver de qué coño come, digo yo. Entonces nosotros decimos, a ver, hay que hacer la otra vivienda, porque claro, el empresario también tendrá que hacer, porque estamos en este tipo de sociedad, pero nosotros decimos, no, el ayuntamiento no puede vender terreno, no puede hacer según qué cosas, y debe de hacer eso, ese terreno puede hacer ese tipo de cosas. Y así, pues, un montón de cosas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Sí, hacemos mucho, según el ayuntamiento, o sea, el gobierno hasta ahora, pues ha hecho muchísimas cosas, claro que sí. También estaría bueno que en el siglo XXI el ayuntamiento no hubiese hecho nada. Estuviéramos como en el 74 cuando yo vine en Ripollet, que no estaba ni una calle asfaltada. Ahora no es el problema de las calles asfaltadas. Ahora es el problema de las propias personas. Cuando entramos en Ripollet, a partir de una hora determinada, si hay un problema, o tenemos que salir con nuestro vehículo, si no tenemos, tenemos que ir al vecino a decirle que nos lleve a donde sea. Porque es que no tenemos medios para poder salir.
Señor Libera, le quedan 10 segundos.
Y nosotros decimos, la gente tiene que participar, y la gente tiene que participar en todo eso que se hace, en el proyecto del mercado, en el proyecto del polideportivo, en el proyecto de la Rambla, que eso no se dice, pero la Rambla seguro que muy poco después de las próximas municipales, lo más seguro que no sea zona blanca. Tener en cuenta que el color de la zona cambiará, supongo, porque ya está aprobado en el ayuntamiento. Eso también hay que decirlo.
Señor Libera, vaya acabando, sisplau.
Por lo tanto, todo eso no se puede dejar para luego. ¿Por qué no se ha hecho, por ejemplo, eso ya también? La Rambla la íbamos a hacer peatonal y resulta que de peatonal la hemos hecho de una sola dirección y aparcamiento a los dos lados, o sea...
Señor Libera, ha esgotat el seu temps. Moltes gràcies.
Vale, gràcies.
Té la paraula l'alcaldable per Esquerra Republicana de Catalunya, Lourdes Serra.
Gràcies. Esquerra es presenta aquestes eleccions en solitari després de dues legislatures, amb un eslògan que tots vosaltres coneixeu, il·lusiona't. Perquè així com nosaltres hem estat treballant aquests anys, amb il·lusió. Il·lusió que volem compartir amb totes les persones que, com nosaltres, volen un canvi de rumb en la política municipal. Fer del benestar de les persones el nostre principal objectiu. A elles és a qui ha d'anar dirigit tots els esforços. Perquè aquesta és la base política d'Esquerra. Un model de municipi basat en la llibertat, l'igualtat i el respecte. En un marc de drets i deures per als ciutadans i ciutadanes. És per això que nosaltres volem centrar-nos en les polítiques destinades al servei de les persones. Perquè és hora de plantejar-nos nous reptes, d'acord amb els canvis socials que s'estan produint a la nostra societat. Cal garantir l'assistència a tothom que ho necessiti. És per això que creem un Consell Municipal de Serveis Socials, el qual ha d'estar representat per totes les persones i organismes que estiguin en contacte directe, col·laborin o treballin en qualsevol activitat relacionada amb el benestar social. Cal crear un arxiu de persones dependents. Cal donar la millor qualitat assistencial i el suport humà a les nostres persones grans, que tant ho necessiten, i fer-los partícips de totes les activitats que es fan al nostre municipi, tant a nivell esportiu, cultural i social. Per això, Esquerra, creiem que la cultura és un element cohesionador i un dels trets identitaris del nostre municipi. Cal, doncs, dotar de recursos necessaris a les nostres entitats cíviques i culturals, creant-li un espai propi. El que nosaltres proposem és ubicar-los en el solar de l'antic casino. Cal preservar edificis i espais i béns culturals d'interès local, en totes les seves vessants, històriques, naturals i etnogràfiques. Recuperar, donar suport i impulsar la nostra cultura popular. La identitat d'un poble i la seva història és primordial. És per això que apostem per crear un arxiu municipal, un arxiu que Esquerra ve reclamant des de ja fa 3 anys. Com és també el nostre compromís de treballar per la memòria històrica, com així hem fet possible el reconeixement i l'homenatge als 5 ripolletens morts als camps d'exterminis nazis. Així com també, impulsat per Esquerra, actualment és una realitat que tinguem la figura del defensor del ciutadà, una figura que volem seguir potenciant perquè sigui un vàlid interlocutor entre l'administració i el ciutadà. Des d'Esquerra creiem que la millor manera de contribuir a la seguretat ciutadana és fomentar conductes cíviques entre la ciutadania. Potenciarem la presència d'una policia local que estigui permanentment en contacte amb el territori i la seva gent. Cal, doncs, que en aquesta legislatura la figura del policia de barri sigui una realitat, com cal també actualitzar l'ordenança de civisme. Volem donar una nova política a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà perquè esdevingui un autèntic referent de la ciutadania en temes de consulta, resolució de dubtes, canalització de queixes i suggeriments, un veritable punt d'informació. Cal fer un control exhaustiu dels serveis municipals externs i, sobretot, una supervisió del funcionament dels ambulatoris, denunciant les mancances de personal i exigint el compliment assistencial. Cal treballar també en la mida que sigui possible per avançar les obres del futur hospital. Des d'Esquerra volem que el transport públic sigui el mitjà de transport preferent. Cal seguir treballant per l'arribada del metro Ripollet i del tot prioritari disposar de la nostra pròpia estació de tren. Cal revitalitzar i reforçar el petit i mitjà comerç local i el mercat municipal, com un aspecte més de la nostra realitat local. En habitatge, creiem que tothom té dret a un habitatge digne i de qualitat. Calen polítiques d'habitatge protegit, de lloguer i compra, i sobretot dirigides als joves, que són qui més dificultats tenen a l'hora d'accedir a una vivenda. Des d'Esquerra garantim tirar endavant polítiques de joventut conjuntament amb altres àrees municipals, especialment amb l'àrea de servei a les persones, i fer un casal adequat a les seves necessitats actuals. Els joves no volen sortir del poble, per això cal crear una proposta cultural alternativa.
Senyora Serra, li resten 10
segons. Ràpid. Això, a grans trets, és el que volem per Ripollet. És, doncs, fonamental que les regidories treballin amb transversalitat per aconseguir els objectius, perquè la cohesió entre aquestes farà que tot el treball que es faci sigui molt més operatiu, àgil i eficaç. És hora que el polític coneixi la realitat del seu municipi, surti al carrer, a escoltar i apropar-se als veïns i veïnes, per tal de solucionar els seus problemes més quotidians i fer-li la vida més còmoda i amable. Arriba l'hora de canviar les maneres de fer les coses a l'Ajuntament, perquè aquesta propera legislatura és vital que entre tots i totes fem de Ripollet un poble que tots volem. Gràcies.
Moltes gràcies. És el torn de l'alcaldable d'Iniciativa per Catalunya Els Verds, Malika Setjaoui.
Moltes gràcies. A partir del 28 de maio continuaremos impulsando desde el Ayuntamiento, desde el Gobierno Municipal, impulsaremos, como decía, políticas activas con rigor, seriedad y responsabilidad, como hemos demostrado hasta ahora, para garantizar la igualdad y la cohesión social, para garantizar un Ripollet sostenible, moderno y amable. Nuestro programa, nuestras propuestas se articulan en torno a las tres E's y en mayúsculo, los principios y valores de la equidad, la ética, la ecología. Situamos a las personas en la centralidad de nuestra acción de gobierno, es decir, que damos valor político a la vida cotidiana. ¿Qué haremos? Fomento de la cultura popular y apoyo a los artistas locales. La cultura es un derecho. Queremos crear un hotel de entidades. Queremos más ocio para nuestros jóvenes, para que puedan ligar aquí en el pueblo. Queremos construir y crear más plazas públicas de guardería. Y aquí quiero hacer un pequeño alto, porque sé que nos acompaña el personal o parte del personal de la Yard Infants Municipal. Y es necesario, y además lo hemos hablado en alguna ocasión, necesaria la revisión del modelo de gestión. Esto estamos de acuerdo. Pero previamente también se ha de decir que hemos de exigir a la Generalitat, que asuma de una vez íntegramente la etapa 03, como asumió en su día la etapa 36, que tampoco es obligatoria. Y de momento sabéis que queremos optar por crear una cooperativa local con las trabajadoras. Supongo que tendremos ocasión de hablar de este tema más adelante. Queremos construir y crear más viviendas protegidas y crear una bolsa de alquiler, aparcamientos subterráneos, impulsar la policía de barrios, hacer de Ripollet un municipio accesible para todos y todas. Queremos cuidar nuestros barrios y descentralizar, como decía el compañero Modesto, descentralizar los servicios. Sabéis que nos hemos acogido a la ley de barrios. Esperamos firmemente que nos acepten nuestro proyecto, ya que constará, por ejemplo, de un vivero de empresas, de un centro para las nuevas tecnologías, porque queremos apostar muy fuerte para las nuevas tecnologías. Es el futuro. Nadie puede huir de estas nuevas tecnologías. Han de ser un derecho para todos y todas y no para algunos privilegiados. Queremos trabajar el concepto de la ciudadanía digital. Otro eje, como no, la ecología, el medio ambiente, la sostenibilidad. Queremos luchar, continuar luchando contra el cambio climático, impulsando nuevas energías y apostando por la reducción del uso del coche privado. Y como se ha dicho anteriormente, porque sabéis que es un acuerdo unánime de todos los grupos políticos de este ayuntamiento, trabajar conjuntamente para poder tener una estación de tren o de metro en Ripollet, que esto representa uno de los retos más importantes de futuro. Y por último, hacer un apunte sobre la reorganización municipal y sobre la revisión de todos aquellos procedimientos administrativos a veces caducos para agilizar los trámites y para mejorar el servicio, la atención a los ciudadanos y las ciudadanas. Esto repercutirá directamente en esta atención y pensamos que también es elemento de mayor motivación para los trabajadores, trabajadoras de este ayuntamiento que nos han demostrado, y de aquí mi reconocimiento y mi agradecimiento, pues profesionalidad, eficacia y dedicación. En definitiva, queremos modernizar Ripollet y para ello queremos crear un mecanismo nuevo a través de una concejalía de la promoción de la ciudad que tendrá que coordinar todos aquellos servicios públicos, la comunicación tanto interna como externa, las nuevas tecnologías que, repito, son fundamentales para modernizar el municipio, sin olvidar la promoción de la ciudad a través del comercio local y la hostelería.
Moltes gràcies. Té la paraula el representant de Convergència i Unió, Joan Fandos.
Gràcies. El programa de Convergència i Unió és fruit de l'esforç, del diàleg i del consens de la gent de Convergència i Unió amb molts veïns i veïnes del municipi i la participació de les entitats socials i culturals. Es tracta d'un autèntic projecte de govern, donat que des de Convergència i Unió sempre hem tingut molt clar que la política ha de servir per portar a terme millores reals al municipi i no per fer demagogia. En el nostre programa trobareu sobretot propostes dirigides a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i fer més accessible l'administració a la gent, perquè l'Ajuntament ha d'estar al servei de les persones i no a l'inrevés. És un programa extens que convido a llegir a la nostra pàgina web, impossible de poder explicar en 4 minuts, però del que evidentment vull donar 4 pinzellades, millor dit, 10, de les moltes propostes que presenta. Nosaltres proposem per la propera legislatura la gratuïtat dels llibres de text per als escolars de primària. És una proposta treballada i analitzada. Evidentment serà progressiva i amb el necessari recolzament i col·laboració de les escoles i els AMPAs. Pretenem donar aquest servei de forma genèrica, començant pels alumnes de primària. Volem que la nova escola de música sigui una realitat. La ubiquem en l'espai de l'antic casino, en aquests moments en procés d'expropiació en el Tribunal d'Expropiació. En el moment en què tinguem aquest espai, volem dotar-lo perquè sigui un aixopluc d'entitats culturals, però també, sobretot, que l'escola de música tingui la seva prioritat, el seu ús en allà. Volem crear el catàleg del patrimoni de la nostra vila. Ripollet és una població petita, però és necessari mantenir una sèrie de llocs. Volem, de tot, primer fer aquest catàleg i després regular la seva conservació. No solament hem de catalogar edificis, sinó que també volem catalogar tot allò que forma part del nostre valor cultural. Continuarem amb la remodelació i el pla de millores de les instal·lacions esportives i crearem el parc d'atletisme. És evident que la vivenda és un dels principals problemes dels nostres joves. És per això que tirarem endavant nous habitatges de protecció oficial i una borsa de lloguer. I en els nous plans urbanístics aquestes vivendes tindran un pes fonamental. A part, gestionarem ajuts de 6.000 euros per l'adquisició de vivendes. Som conscients que aquestes mesures no seran la solució definitiva per a tots els nostres joves, però pretenem fer passes en el camí de solucions. Volem crear noves zones d'aparcament de rotació i 2 aparcaments subterranis, mesura que permetrà la mobilitat, però al temps ajudarà al comerç i a la restauració local, que són una eina important pel desenvolupament del nostre poble. Treballarem per aconseguir l'arribada del transport ferroviari. En aquest punt volem que hi hagi consens entre totes les forces. Volem ser ambiciosos però realistes. I no volem utopies que ens endarrereixin una bona connexió del transport ferroviari. Solucionarem l'accessibilitat i la connexió de Ripollet amb la xarxa bàsica, crearem nous centres cívics com a punt d'atenció, volem la construcció de 2 nous centres a Can Mas i Tiana Pontvell,
i prioritzarem les places del nostre centre integral d'atenció a la gent gran pels nostres avis.
Li resten 15 segons.
Volem aconseguir que el màxim de ripolletens puguin estar en aquest centre. Aquests són els 10 punts bàsics en els que es recolza tot el nostre programa electoral, que, com he dit abans, si algú vol aprofunditzar, el tindrem penjat a la nostra pàgina web i el pot consultar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula l'alcaldable pel Partit Popular, Pere Calviño.
Siempre he pensado que la política ha de dar soluciones a los ciudadanos y ciudadanas en su día a día. Por ello, el nuevo ayuntamiento, si obtengo vuestra confianza, ayudará a las familias. Conmigo, las familias pagarán menos. Lo que unos pusieron, yo lo quitaré. Suprimiré la tasa de basuras. ¿Por qué quitarla? No es justo que la paguemos dos veces. Cuando hablo con amas de casa, que la mayoría de veces son las que administran el dinero de la familia, me comentan las dificultades de llegar a final de mes. Pera, salgo con 50 euros, más de 8.000 pesetas de las antiguas, y no me llega ni a media mañana. El nuevo ayuntamiento, si obtengo vuestra confianza, hará que las familias tengan más facilidades para llegar a final de mes. A partir del 27 de mayo, con vuestro apoyo, el ticket comedor escolar será más barato. Igualmente, las personas mayores que han estado trabajando duramente toda su vida tendrán ayudas para pagar el agua y la luz. El nuevo ayuntamiento les debe ayudar y esta sería una buena forma de hacerlo. Cuando estoy en la calle, muchos vecinos, vecinas, se me acercan y me preguntan: Calviño, ¿de dónde va a salir este dinero? Yo les digo, yo no me voy a gastar más de 60.000 euros en unos asesores que no trabajan. Este dinero lo reinvertiré en 13.000 tickets comedor escolar gratis. Yo no me voy a malgastar 50.000 euros en una exposición sobre la poesía y la literatura de San Salvador. Este dinero lo reinvertiré en 200 ayudas de 250 euros para pagar el agua y la luz. Si obtengo vuestra confianza para ser alcalde, se va a poder aparcar. Dejar de perder tiempo en buscar un lugar para aparcar. Esto también beneficiará a los comerciantes, que es una de sus principales reclamaciones. No me olvido de los comerciantes. La primera negociación que haré con la Generalitat será una nueva entrada y salida para Ripollet. Con ello facilitaremos la entrada de clientes de fuera del municipio, crear puestos de trabajo y riqueza en Ripollet. Y evidentemente todos nosotros no estaremos haciendo colas y colas en la calle Tarragona o en la carretera Santiga. Ayer miércoles estaba en una mesa, habíamos montado una mesa informativa que habíamos instalado en Pombey y miré la marquesina del autobús, la que está en la calle Nuestra Señora de los Ángeles, y estaba toda llena de pintadas. Daba una imagen lamentable. En Ripollet se hacen cosas, pero luego no se mantienen y se deterioran. Seguro que os viene a la memoria muchos ejemplos. Esta será una de mis prioridades, hacer cosas y mantenerlas en perfecto estado. Por ello, voy a crear la figura del cuidador de parques. Una persona que cuidará diariamente los parques para mantenerlos limpios, con las flores regadas, hará el pequeño mantenimiento. Con ello conseguiremos más civismo, más limpieza, mejores espacios públicos. Para las pintadas que embrutan las nuestras paredes y façanes, crearé una brigada especial d'eliminació de pintades, com ja existeix en altres municipis. Amb això aconseguirem un Ripollet més net. Vull un Ripollet elegant. Crearé ajudes per a la rehabilitació de façanes.
Senyor Calviño, li resten 10 segons.
Rehabilitar façanes és car. Per això moltes famílies no poden fer front a aquesta despesa i els nostres edificis estan sense arreglar. Aquestes ajudes, juntament amb les de la Generalitat, serviran per millorar la imatge dels nostres edificis sense que a les famílies li costi tants diners. Ripollet serà segur. Veuràs, per fi, policia de barri. Vull que estiguis segur quan
passeguis pel carrer. Senyor Calviño, vagi acabant, sisplau.
I quan estàs a casa. I no puc deixar de banda el que serà la màxima prioritat del meu govern. les ajudes a l'accés a la vivenda digna i assequible. Tot això és possible. A molts municipis més petits que Ripollet ja s'està fent. Per què no a Ripollet? Moltes gràcies, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula l'alcaldable pel compromís per Ripollet, Jacint Padró.
Abans d'explicar-vos les nostres propostes, presentarem sobretot per la gent nouvinguda a Ripollet una mica què és el COP, què és el compromís per Ripollet. Som un grup de veïns i veïnes que des de fa prop de 30 anys fem política aquí a Ripollet i plantegem una alternativa als partits clàssics. Som un partit local sense dirigents, no depenem de ningú de fora o que ens digui què cal fer. La nostra gent està implicada en el teixit ciutadà i associatiu de Ripollet des de fa molts anys. Cap de nosaltres és professional de la política, ni pretén ser-ho. La nostra gent i els nostres regidors fan un servei a la comunitat, sense obtenir cap mena de compensació a canvi. Estem al costat dels moviments socials, del Fòrum Soterrem l'Autopista, de la Plataforma Vallès-Net, dels treballs per l'arribada del ferrocarril, de l'Assemblea Antifeixista, en tot allò que pugui fer de Ripollet un espai de qualitat i convivència, i el que és molt important, no devem favors a ningú. I ara, plantejar-vos el nostre Ripollet del futur, que el plantegem, com haureu vist, sota el lema "Així fem Ripollet" i conté moltes propostes, de les quals us en destacaré algunes més significatives, i tots vosaltres en breu rebreu, si us voleu llegir, us les farem arribar a les vostres mans aquestes propostes. Mireu, en habitatge proposem la creació de pisos de lloguer dignes, la creació d'habitatge social en règim protegit, la creació d'una borsa d'habitatge municipal. Amb urbanisme pretenem que la ciutadania participi en els processos de programació urbanística com única garantia d'acabar amb la corrupció i l'especulació de polítics, constructores i bancs. Volem fer un urbanisme social i ecològicament sostenible i per això ens oposem al sector nord-est. En educació proposem també la gratuïtat dels llibres de text, més places, més llars d'infants, l'escola oficial d'idiomes, l'elaboració del projecte educatiu de ciutat, potenciar el món de l'esplai. En sanitat volem que els serveis sanitaris siguin més propers i eficaços, que l'hospital sigui de gestió pública, que no ens passi com l'escola Bressol, que els nous ambulatoris satisfacin les necessitats que tenim i les futures. Pel que fa a la mobilitat, evidentment, plantegem sense cap mena de problema que Ripollet necessita de manera vital una estació de tren. Volem fer realitat el soterrament de la C-58. No estem d'acord amb les zones blaves i sí que farem aparcaments municipals on calgui. Destinarem més zones per als vianants, el casc antic i el carrer Sant Jaume. Millorem els transports públics, etc. En quant al món del treball i l'ocupació, creiem que cal potenciar la formació ocupacional i la transició que hi ha entre escola i treball. Des de l'Ajuntament treballarem per reduir la precarietat laboral i no fomentar-la. En l'àmbit cultural, el casino haurà de ser un espai cultural autogestionat per les entitats. La festa major serà més popular. Ajudarem i recolzarem el teixit sociocultural del nostre poble sense posar impediments. I crearem l'Escola Municipal de Música. En el foment de la democràcia realment participativa, tirarem endavant els pressupostos municipals amb la participació de la gent i creiem que les assemblees de barri seran l'eina bàsica del nostre govern popular. Per la cohesió social, volem desenvolupar el pla d'accessibilitat, cal aturar les caigudes i accidents a les nostres voreres, aconseguirem més places a residències i centres de dia per a la gent gran, el pla d'integració social per Ripollet necessitem, etc, etc. El medi ambient. Lluitarem fins al final pel tancament de l'Ecoparc 2. Suprimirem la taxa d'escombraries fins que els residus es tractin bé i ens deixin d'enganyar a la ciutadania. Recuperarem l'entorn del riu i introduirem pràctiques ecològiques de jardineria. Millorarem la neteja tan deficient dels nostres carrers, parcs i places. Finalment, pel que fa al lleure i la joventut, proposem un cinema per Ripollet, la creació d'una sala de concerts i promourem un oci alternatiu i no consumista. Bé, així és com volem Ripollet. I aquestes, com deia, són algunes de les 75 propostes que us presentem davant del poble perquè a les properes eleccions municipals decidiu votar-nos o no.
Senyor Padró,
i a les quals us animem a que feu arribar als nostres veïns i veïnes. I ja acabo, i perquè ho tinguem clar, només us podem dir que aquestes propostes seran realitat únicament si tots i totes ens comprometem amb Ripollet i continuem amb la lluita. Tot això ho podem fer si hi ha un canvi de govern, el govern del compromís que deixin demanar les constructores i que la participació dels ciutadans sigui real. Moltes gràcies.
Gràcies. Té la paraula l'alcaldable pel Partit Socialista de Catalunya, Juan Parralejo.
Ripollet es troba en aquests moments en un moment apassionant, històric. El futur està ben encarrilat, està ben programat i, per tant, en aquests moments, justament el que no calen són improvisacions. Les decisions que l'Ajuntament hagi de prendre els propers anys seran bàsiques, seran decisives pel benestar de les persones. Ripollet necessita continuar amb els seus projectes entregats, amb les idees clares i amb un fort lideratge. Els socialistes volem continuar liderant aquesta transformació de Ripollet els propers anys. Volem donar respostes clares als nous reptes, als problemes de la gent. Reptes que alguns volen convertir en problemes i que nosaltres veiem com una gran oportunitat. Volem continuar treballant per un Ripollet més solidari, més acollidor, més educador, més integrador, més sostenible, on les persones siguin les protagonistes, amb més recursos per ajudar la gent gran, a la joventut, que és el veritable instrument del futur. Un Ripollet amb més i millors instal·lacions esportives, culturals, que progressi econòmicament i que ens permeti un repartiment equitatiu de la riquesa ajudant aquelles persones que més ho necessiten. Els nostres principals objectius serà justament la planificació de nous equipaments, de nous serveis i fer dels nostres carrers, de les nostres places, el lloc on les persones siguin la prioritat i enfortir el nostre comerç i la nostra hosteleria com el veritable motor econòmic de la nostra ciutat. Hem confeccionat un programa electoral molt ambiciós, amb la participació d'entitats, d'associacions, de molts veïns, amb propostes concretes, clares, a l'abast de tothom, perquè ens vagin puntejant, perquè nosaltres complim els nostres compromisos. I les propostes que fem els socialistes estan valorades, es poden fer. Aquí hi ha inversions per més de 24 milions d'euros, més de 4.000 milions de les antigues pessetes. I Ripollet ho pot fer, i ho farem si ens doneu la vostra confiança. Us convido a que llegiu el programa, més de 70 propostes concretes. Us llegiré algunes. Construcció d'un mínim de 250 pisos de protecció oficial. Construcció de pàrquings a Can Massacs, al Can Mas i a Rizal. Un nou ambulatori en la zona de Pinetons i un altre a Can Tiana Uralita. Construcció d'un centre de salut mental d'àmbit comarcal. Construcció i posada en marxa del centre d'atenció integral de la gent gran. Construcció de la tercera escola Bressol. Construcció d'una nova escola. La transformació de la ribera i de l'entorn del riu i convertir-lo en un parc fluvial. Accelerar l'arribada del tren a Ripollet. Construcció d'un nou edifici polivalent per activitats culturals, una nau d'art. Nous ajuts a totes les famílies per la compra de llibres de text en infantil, primària i secundària. Finalització de la remodelació del poliesportiu municipal. Ho he dit abans, 5 piscines, 7 pistes poliesportives cobertes. Instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol municipal de l'Industrial. La creació de l'arxiu històric. La creació d'un programa de vacances per a la gent gran i la implantació d'un model, un nou model de casals d'estiu. La construcció dels centres civis de Can Mas, del Pont Vell i l'ampliació del de Can Clos. La construcció d'un nou tanatori. Remodelació dels parcs Primer de Maig, Norbert Fuster, Rizal. En fi, us convido a que llegiu el programa. Aquestes i moltes més són les propostes que els socialistes us presentem per les properes eleccions del dia 27 de maig. Espero que les valoreu i comptar la vostra confiança.
Senyor Parralejo, moltes gràcies. Obrim torn de rèplica. Prego, sisplau, molta concreció a tots els líders polítics, perquè anem tard i això voldrà dir que haurem d'escurçar el temps d'intervenció del públic, i crec que és molt interessant que la gent que avui ha vingut al Teatre Auditori pugui preguntar a tots els candidats. Per tant, sisplau, prego, siguin concrets en aquesta intervenció, rèplica en aquest segon torn sobre el Ripollet del futur. Té la paraula, un minut, el representant de Ciutadans, Jesús Bastante.
Bueno, es increíble, pero si es que prácticamente decimos lo mismo. O sea, esto es más de lo mismo. Señores, pongámonos las pilas. Sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Somos ciudadanos como todos ellos. ¿Qué es lo que nos impide impulsar todas estas políticas? No sé. Todas las propuestas son prácticamente la misma. A propósito, no estoy de acuerdo con la ley de la memoria histórica, esta, buscar memorias históricas. Hagamos esfuerzos y proyectos para mirar hacia adelante, ¿eh? Hacia el futuro.
Sisplau, silenci. Sisplau, respecte cap a les persones que estan en aquest debat. Gràcies.
Creo que estáis de acuerdo, ¿eh? Bueno, en definitiva, si no, tanto les cuesta llevar estos proyectos a hacerse realidad, estoy segurísimo de que Ciutadans tiene que entrar en el ayuntamiento.
Moltes gràcies. Té la paraula l'alcaldable d'Esquerra Unida i Alternativa, el senyor Modesto Olivera.
Sí, a ver, yo no voy a replicar nada porque creo que cada uno debe de cumplir su programa y si no lo cumple, pues que el pueblo decida lo que tiene que hacer las próximas municipales. Por lo tanto, lo que sí que queda claro, que nosotros también llevamos todas esas mismas propuestas, o sea, muchísimas propuestas, y que lo que sí os digo y os aseguro desde aquí, el grupo que llevo hará ese trabajo. Yo os lo garantizo, si no, Modesto, de aquí a 4 años no seguirá en Ripollet. O sea, eso lo dice Modesto, porque sí, no os riáis ni hagáis comentarios, porque nací en un sitio y sigo estando en ese sitio. Sin embargo, muchos de los demás no pueden decir eso. Yo nací en un sitio y sigo estando en ese sitio y sigo confiando en mi gente, lo que otros no. Otros han dado muchas vueltas en el mundo. Yo nací en un partido político y sigo estando en ese partido político. Y quiere decir que a ese partido político hasta ahora nadie le ha podido decir nada.
Señor Rivera,
habrá habido muchos problemas, los que queráis, pero nadie le ha podido decir nada en cuanto a honradez y un proyecto político a llevar a cabo, porque donde ha estado ha llevado ese proyecto hacia adelante y ha habido una gran participación del pueblo, y eso es lo que yo quiero: participación y participación, y sobre todo con un programa por delante y trabajar ese programa, pero con la participación del pueblo. Lo sigo manteniendo. El pueblo debe de participar los 4 años de mandato y luego ver lo que se ha hecho bien y lo que no se ha hecho bien.
Senyor Libera, ha escoltat el seu temps. Moltes gràcies. Té la paraula l'alcaldable d'Esquerra Republicana de Catalunya, Lourdes Serra.
Gràcies. Dues coses. Bé, tots han deixat molt clar que volen els nostres veïns i veïnes, volen tenir serveis de qualitat, que solucionen els seus problemes de transport, vivenda, sanitat, etc. I de vegades allò més senzill i quotidià, que és el seu dia a dia. I en quant a la memòria històrica, li voldria dir un parell de coses. Esquerra Republicana de Catalunya no donarà mai l'esquena a la història. Treballarà perquè tothom la conegui, la sàpiga, què va passar a Ripollet i què va passar als Països Catalans. Ara, fa 20 anys i fa 40. Perquè la història, el conèixer-la i el donar-la a conèixer, amb el temps posarà a cadascú en el seu lloc. Gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula l'alcaldable d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds, Malika Setjaoui.
Sí, yo tampoco voy a responder a ninguna alusión en concreto, pero sí hacer una reflexión un poco al hilo de lo que se ha dicho. Es verdad que prácticamente todos hacemos propuestas muy parecidas, porque en definitiva todos, todas, somos ciudadanos, ciudadanas, vecinos, vecinas, no solo algunos son vecinos. Yo también soy vecina, no soy marciana, pero he optado por trabajar para mi pueblo desde un partido político, que es una forma de participación, y que es verdad que desde la participación política podemos dar facilidad a la participación ciudadana y deciros que es una apuesta que también hacemos nuestra y que hemos demostrado desde educación, por ejemplo, pues todas las decisiones se toman o se consensúan con la comunidad educativa. Esto lleva pues muchas horas de trabajo, muchas comisiones, muchas reuniones, muchas alegrías y también a veces disgustos, porque llegar a consensos pues no es siempre fácil.
Señora Setjaoui, 10 segons.
que también aprovechar esta ocasión, esta oportunidad, para romper una lanza a favor de la política municipal. Los concejales, las concejalas somos personas, vecinos, vecinas del pueblo, honrados, honestos y transparentes.
Moltes gràcies. Té la paraula el representant de Convergència i Unió, Joan Fandos.
Bé, jo no, en principi no respondré cap de les intervencions dels companys. L'únic que sí que puc dir és que el grup de Convergència i Unió, com ja ha vingut fent des de l'any 79 de les primeres eleccions municipals democràtiques, treballarem perquè Ripollet millori. Treballarem per tal de que aquest poble sigui realment un poble amb cara i ulls i que tingui uns serveis que vagin adreçats a les persones i que se sentin orgulloses de viure a Ripollet. Per tant, nosaltres l'únic que oferim és esforç, treball i les nostres propostes, que són molt importants. Gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula l'alcaldable del Partit Popular, Pere Calviño.
Durante el debate, que aún hay muchas cosas por hacer, muchos proyectos para poner en marcha. Pero creo firmemente que aunque todos ofrecen hacer cosas, después de 28 años toca cambio, toca abrir las ventanas. Entre aire fresco y dar un nuevo impulso a Ripollet. Es necesario el cambio, un cambio de personas, de equipos. Dejar lo que se ha hecho bien, mejorar lo que se ha hecho mal y traer nuevas perspectivas y nuevas formas de enfocar las cosas. Una habitación cerrada durante tantos años hace olor y hay que ventilarla. Con un cambio es la única forma de que se puede avanzar. 28 años con las mismas ideas son demasiados años. Con tantos años no se acaba de avanzar verdaderamente. Hay muchas inercias, encasillamientos, las mismas formas de pensar. Y sobre todo falta salir del despacho, escuchar a la gente, estar con ella, comprenderla y hacer cosas que les beneficie en su vida diaria. Un cambio de gobierno, Ripollet necesita un cambio de gobierno que le dé un nuevo impulso al municipio y sobre todo una nueva forma de enfocar las cosas. Gracias.
Moltes gràcies. Té la paraula l'alcaldable pel compromís per Ripollet, Jacint Padró.
Jo vull contestar algunes coses d'aquí, Aquí no estem dient tots el mateix, Nosaltres plantegem transformacions radicalment democràtiques de l'estructura municipal. Aquí hi ha gent que diu l'ecoparc ja està bé com funciona perquè ens agrada molt la pudor que fa. Hi ha gent que la volem tancar. Alerta, aquí no s'està dient el mateix. El candidat del Partit Socialista diu que ens oferirà la no improvisació. La no improvisació que hem vist en aquesta legislatura, quan en una zona dels Pinatons es volia fer un centre comercial, inclús amb gasolinera i amb habitatges, i ha sigut la pròpia Generalitat que ha dit sí senyor, sí, està a la memòria del ple municipal, allà ho podem anar a llegir. I la Generalitat ha dit, senyors, que aquí cal una escola i hem hagut de treure habitatges. Això no és improvisar. Fa uns mesos, amb el pla d'aparcaments, presentàvem al·legacions al ple que es votaven en contra i ara ho presenten. En el seu programa municipal presenten farem pàrquings soterranis sota del pàrquing, i acabo. I quin parc fluvial, senyor Paralejo, si posen 1.000 habitatges? On es farà el parc fluvial? Als terrats dels pisos? Home.
Senyor Padró, moltes gràcies. Té la paraula l'alcaldable pel Partit Socialista de Catalunya, Juan Paralejo.
Bé, jo hi ha algunes al·lusions que sí que m'agradaria respondre. Jo en una qüestió estic d'acord, lògicament, des d'un altre punt de vista, el senyor Suso ha dit que todos decimos lo mismo. Yo no estoy de acuerdo. Usted no ha dicho absolutamente nada. Usted no ha dicho nada. De propuestas de futuro no ha dicho nada. Señor Calviño, sus soluciones tienen la trampa de siempre, es la trampa de la derecha, es dar más servicios por menos impuestos. Cuando se rebajan los impuestos está demostrado que quien lo padece son aquellas personas que más lo necesitan. Eso está demostradísimo. Señor Padró, usted habla del CPR COP alternativa al Partit Polític. Usted ha de decir que el COP CPR es un partido político.
Senyor Paralejo, li queden 10 segons.
Suposen al sector noruès. Vostès estan dintre de la mesa participativa. Solo pido y espero que, si estáis dentro, estéis de acuerdo con lo que decida la mayoría. Solo pido eso.
Moltes gràcies. Només una paraula donada per al·lusions per contrarèplica. Sisplau, siguin breus perquè volem que parli el públic que està aquí al Teatre Auditori. El representant del Compromís per Ripollet, Jacint Padró.
A veure, de mesa participativa, el senyor Parralejo en diu a una taula que hi ha una sèrie de persones que els hi porten uns treballs fets i que a més s'ha interromput abans de les eleccions municipals per malaltia de l'arquitecte redactor que n'hi havia tres, no? És a dir, vol dir que és un pla totalment negatiu i que a més no es deixa participar la gent. I això ho sap vostè, perquè tot arriba amanit i no es pot decidir res perquè ja ve, hi ha una comissió que és la que decideix, que és el propi govern municipal. Per tant, no en digui comissió participativa. I no, no acceptarem el que es digui aquesta mesa participativa si no és participativa de debò.
Mig minut, sisplau.
És una...
No, no, és per al·lusió directa, és per al·lusió directa, simplement. Per tant, només, senyor Parralet.
És una comissió participativa. Vosaltres esteu dintre d'aquesta comissió. Només vull que respecteu el que decideixi la majoria. Totes les meses participatives han sido igual. Algunes se ponen como modelos de gestión de urbanismo. Cuando las mesas participativas hacen lo que vosotros decís, son participativas. Cuando no hacen lo que decís vosotros, no son participativas.
Moltes gràcies. Tanquem aquí la part de les intervencions dels polítics. És moment de que la ciutadania que ha vingut avui aquí al Teatre Auditori digui la seva i faci preguntes o petites intervencions dirigides a algun dels alcaldables. Prego, perquè el temps és molt curt, sisplau, perquè pugui participar el màxim de persones possibles, que les intervencions siguin molt concretes. Diguin vostès, quan els aportin el micròfon, el seu nom i també a qui va dirigida la seva pregunta, ja que només deixem que es faci una pregunta per un alcaldable. Per demanar paraula han d'aixecar el braç algun dels meus companys, la Yolanda o l'Aleix, els aproparan al micròfon. Comencem aquí, Aleix.
Señor Parralejo, la pregunta es para usted. Me figuro que el ayuntamiento sabrá que las personas mayores son las más débiles que hay. Es cuestión del ayuntamiento beneficiar a los más débiles. Usted ha relacionado todo lo que ha hecho por los en el ayuntamiento, en el pueblo, todo lo que ha hecho, ha construido muchísimas cosas, todo. ¿Cuántas plazas para los ancianos ha construido? ¿Cuánto hubiera solucionado usted si no se hubiera gastado nada y lo hubiera invertido a la gente que más lo necesita, que son las personas mayores? Contésteme, por favor.
Muchas gracias, señor Parralejo, sisplau.
Bé, no sé el seu nom, no ho ha dit, lo lamento. En tot cas, sí que le quiero decir que para nosotros las personas mayores son una prioridad. Son personas que lo necesitan, no son las únicas, pero son unas de las personas que lo necesitan. Mire, le voy a decir, en Ripollet se va a hacer un centro integral para las personas mayores, se va a hacer un centro integral que ya está
silencio,
para
sisplau.
Hacer, que va a ser un modelo en toda España. Un centro integral con 144 plazas de residencia, 50 plazas sociosanitarias, 32 plazas de centro de día, con todos los servicios de asistencia a domicilio, servicios de comedor, de limpieza. Yo le estoy diciendo lo que en estos momentos se está haciendo, y es un modelo, porque hemos querido estar preparados para que con el despliegue de la ley de dependencia Ripollet sea de los primeros municipios en España para poder afrontar esa llamada cuarta pata del estado del bienestar. Y nosotros seremos un modelo en atención a las personas mayores en Ripollet, no a nivel de Cataluña, sino a nivel de toda España. Y eso lo hemos hecho en estos cuatro años. Eso no es gratis, eso se hace en estos cuatro años con mucho esfuerzo y mucho trabajo.
Moltes gràcies. Preguem que les preguntes i les respostes siguin concretes per tal que participi més gent, també que digueu el vostre nom perquè es puguin dirigir a vosaltres. Sisplau.
Hola, jo em dic Sandra i la meva pregunta és pel Joan Parralejo també. Es parla a la revista aquesta que hem rebut a casa i ho ha comentat ara aquí, que és, bueno, que s'implantaria un nou model de casals d'estiu que aculli tota la demanda de Ripollet. La meva pregunta és quin seria aquest nou model, o sigui, que me l'expliqui, que si seria, no sé, tornar a contractar una empresa privada com a l'Escola Bressol o com el Centre Obert de Serveis Socials de Ripollet, perquè hi ha molta gent aquí a Ripollet que hem estudiat, que sabem que podríem dependre directament de l'Ajuntament i que no hi ha manera, perquè no voleu fer-ho així. Aleshores, quin seria aquest model?
Moltes gràcies. Senyor Parralejo, té la paraula.
Bé, com vostè ha dit, això és una proposta, és un compromís dels socialistes. Vostè sap que l'Ajuntament no té absolutament competències en fer casals d'estiu. No té competències. És una voluntat municipal que des de fa molts anys, en dues entitats del poble, venim fent el programa de casals d'estiu a Ripollet. Segurament, i és obvi que com tot ha canviat, les necessitats actuals ens fan pensar que el model que veníem fent fins ara s'ha de canviar. I el model que nosaltres posarem sobre la taula, el model que és al final l'Ajuntament haurà d'adoptar, és un model que consensuarem sobretot amb les AMPAs. És el compromís que en la reunió del 30 d'abril aquest alcalde va arribar amb les AMPAs. En el mes de setembre ens juntarem. Mirarem exactament el que volem i sobre aquest model ho farem. No tinc cap intenció de donar-li el servei a cap empresa privada. A Ripollet hi ha empreses privades que fan esplais. No és el nostre model. Nosaltres hem optat per dos esplais de Ripollet que fan un model que fins ara funcionava bé. Les noves necessitats són diferents i per això ens haurem d'adaptar a les noves necessitats. Aquest compromís el tenim perquè l'hem escrit i està escrit com vostè diu.
Moltes gràcies. Una nova intervenció.
Hola, bona tarda. En Lluís Tirado i la meva pregunta va adreçada al senyor Calviño. La meva pregunta és, he escoltat durant tota la nit que vostès faran reducció de moltes tasses, eliminació d'impostos, com l'eliminació de la tasa de escombreries, reducció dels tiquets menjador, altre tipus de reduccions, em sembla que ho he escoltat fins a 4 vegades. I la meva pregunta és, en tantes rebaixes, com pensen fer totes aquestes ajudes que han dit? Perquè han dit diversos tipus d'ajudes i no em digui amb temes demagògics que li trauran el cotxe de l'alcalde, que trauran els assessors, perquè amb això no pagarà tot el que està dient. I juntament amb això, en la mateixa línia, voldria saber com pensen fer la zona d'oci per la gent jove. O sigui, això ho financiaran en l'Ajuntament, que no tindrà diners per fer res, o ho financiaran en capital privat? Ja ha parlat amb alguna empresa privada que ho vulgui fer i a quina zona ho faran?
Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Pere Calviño.
Sí, i de pas contestaré que no m'han deixat, bueno, que no puc contestar el candidat del Partit Socialista, que ja ha començat, ja ha tret el manual del Pepinho, a la dreta, no, Partit Popular de Ripollet, i estem parlant de Ripollet. Contestant una mica que la pregunta que m'ha formulat el ciutadà és una pregunta que sempre tots els ciutadans, quan vaig per al carrer, me pregunten. El primer es basarà en tres aspectes. Primer, no malgastar. Jo no em gastaré 20.000 euros en una festa per tirar vàteres un dissabte per la nit. Aquests 20.000 euros, jo, com a prioritat, com a Partit Popular de Ripollet, considerem que la prioritat pot ser per ajudes a les persones grans, per reduir el tiquet menjador escolar. Al final són prioritats. L'equip de govern actual prefereix gastar-se 20.000 euros per tirar vàters. El Partit Popular de Ripollet prefereix, doncs, reinvertir en despeses per les persones grans. Un altre aspecte a tenir en compte per poder fer tot el model de gestió que estic proposant. Gestionar millor. Moltes de les propostes que he comentat anteriorment no impliquen una despesa de diners. El que impliquen és una millor gestió i una millor organització, que em comprometo a fer-lo. Ja l'he comentat, he comentat anteriorment, que després de 28 anys el que hay que fer és un nou enfoc, una nova forma de veure les coses. I per últim, la Generalitat mantindrà a la seva porta per reclamar-li constantment millors serveis, més subvencions, més ajudes i ràpid. Ara, els que viuen a la Generalitat, els que governen a la Generalitat...
Senyor Calviño, vagi acabant, sisplau.
Sí, viuen molt bé. Problemes sanitaris? Os pondremos un ambulatorio sin cames. Sí, senyor. No. Un hospital en llits. Tenim, os posarem un ecopardó? Sí, cap problema. No, aquí no volem un ecopardó.
Gràcies. Una altra pregunta. Demano que les respostes siguin a les preguntes que es fan, perquè han tingut molt temps de parlar vosaltres, però no tant temps de parlar les persones del públic. Següent pregunta, sisplau.
Jo parlo en nom de l'equip educatiu i de neteja...
El seu nom? És que així és més fàcil després fer la resposta.
Em dic Anna, però parlo en nom de l'equip educatiu i de neteja de l'escola La Rodeta del Molí. És una pregunta per la Malika. Què en pensa de la gestió actual de la Llar d'Infants Municipal de Ripollet, de les mancances de material, higiene i manteniment i de les irregularitats que pateixen les seves treballadores i de les quals vostè, com a responsable de la regidoria d'Educació, ha estat reiteradament informada durant els 2 anys que porta en funcionament l'escola?
Moltes gràcies. Té la paraula Malika Setjaoui.
No sé si podré ser breu, perquè és una qüestió àmplia i seriosa. La gestió actual, jo sempre que he parlat amb vosaltres, sempre he dit que la qualitat actual de la llar d'infants es deu al seu capital, al seu capital humà, que sou vosaltres. Això no vol dir que el funcionament del dia a dia pues, té dificultats, com té qualsevol equipament, qualsevol servei i qualsevol actuació que es faci. Vull insistir que mai s'ha perdut el diàleg les converses amb vosaltres, i en quant a la gestió actual jo vull insistir que, i l'ho he dit abans, que és una gestió que s'ha de revisar, s'ha de millorar, segur, però també vull insistir de que és un debat que també s'ha de traslladar a altres esferes. Que no és just que els ciutadans i ciutadans paguem 2 vegades els impostos. Impostos estatals per cobrir necessitats educatives, sanitàries, etc. I després, a nivell municipal, també hem d'assumir una competència que no és nostra, però que assumim, perquè no s'ha de castigar el poble. Necessitem, no em desvio i no...
Sisplau, silenci, mentre parlen. Té la paraula la senyora Setjaoui.
I en quant a irregularitats, fa uns dies vam tenir una reunió, l'alcalde i jo mateixa, amb un representant sindical, i ens va comentar presumptes irregularitats. I li vam dir textualment, si hi ha irregularitats, les que siguin, no cal que vingui un sindicat a denunciar-les, perquè nosaltres mateixos, com a ajuntament, ho farem.
Bueno. Sisplau.
Jo us emplaço, si us sembla, perquè aquí tampoc tenim massa temps, demà mateix a seure i a comentar aquestes coses.
Senyora Setjaoui, moltes gràcies. Una altra pregunta.
Hola, em dic Esther Vallbona i bueno, la meva pregunta va pel Jardí Padró, però primer volia, aviam si ens contesta una miqueta més, ja que la Malika ha estat políticament correcta però no s'ha anat i no ha fet una resposta concreta. No? Jo volia saber, insistir en aquest tema, què en pensa el senyor Jardí Padró i respecte al compromís per Ripollet de la resposta que ens ha donat la Malika i de com està funcionant la llar d'infants, que com a mare, i que no oblidem que els nostres fills tenen 0-3 anys, ells no opinen, ells no poden dir res, i som els pares i l'equip educatiu els que estem batallant i que no tenim una resposta correcta respecte a la llar d'infants municipal.
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jacint Padró.
En primer lloc, assabentar a tot el poble de Ripollet que les treballadores de la nostra escola Bressol, hipotèticament municipal, no tenen representant sindical ni tenen drets sindicals, que això se sàpiga. La contesta evident que ha fet la senyora Setjaoui ha fugit d'estudi per els següents punts. A veure, l'escola Bressol ja va néixer una mica ferida, no? Inclús els plans que s'havien fet ja eren amb el pati a la cantó nord, sense sol. Bé, vam posar 2 regidors del Compromís per Ripollet a treballar-hi de seguida, i es van presentar una sèrie d'esmenes que es van recollir sortosament i més o menys l'edifici ha tirat endavant. La privatització, a veure, la privatització què comporta? Comporta una empresa que a més sembla ser que no té gaire experiència en educació o gens, i evidentment la gestió comença a empitjorar i es vol fer un negoci pues, hasta escaquejant el sabó de les mans, per entendre'ns, no? I això no pot anar així. L'única solució de la gestió de l'escola Bressol, del Molí, de la Rodeta del Molí, és la gestió pública. Una gestió transparent, una gestió amb una democràcia real, amb un consell de centre on pares, ensenyants i direcció es posin d'acord i plantegin les coses clares i no tenint la gent amb la boca tancada com us tenen ara, que us tenen amb la boca cosida. Nosaltres el que plantegem és la plena municipalització ja de facto de la nostra escola Bressol, si no així no podem tirar endavant ni la segona ni la tercera escola Bressol. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Una nova pregunta d'algun dels assistents aquí al teatre. Auditori, sisplau.
Sí, me llamo Alfredo Lafuente y en un principio quiero felicitar a Radio Ripollet en la forma que os ha colocado, ¿eh? Está muy bien puesto. Otra cosa, antes de hacer la pregunta en concreto, dice, han dicho, he escuchado por aquí, a ver, que sea consenso de verdad en la autopista, 10 años de consenso de todo el ayuntamiento y en un pleno municipal. Eso está todavía en paños menores. Por lo tanto, la culpa se la echaremos a la oposición, que lo hace muy mal. El gobierno no tiene ninguna responsabilidad. De maravilla. Yo la pregunta es, ¿qué se ha venido haciendo? Se ha venido hablando bastante. Yo me acuerdo, ya en plenos anteriores, sobre la cuestión del crecimiento de Ripollet. Y el anterior, ya fallecido Carlos Cusco, se le preguntó Ferré, se le preguntó que Ripollet estaba creciendo y no se estaban teniendo políticas del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dijo, y que se iría por el estudio que se presentó a 40.000 habitantes. Y él dijo, vosotros, los que estáis planteando eso, sois unos agoreros. Queriendo decir que, bueno, que éramos aquí alarmistas, que la situación se llama. Ahora, en los peligros, tanto en la revista de Ripollet y en Vallès Afons, salía ya reconociendo el ayuntamiento de Ripollet que nos iríamos a 50.000 habitantes. A 50.000 habitantes. Yo creo que
señora
con
Fante,
la política...
concretar la
pregunta? No, lo explico para, si no...
Es que si lo explica usted, menos personas quedarán sin hablar.
Me iré
gracias.
Aquí...
Vale, gracias.
Voy a la pregunta. Es, al señor Yacín, ¿tú crees que la política que está llevando el actual gobierno o está reservando suelo y tal para lo que puede venirnos adelante con 50 que se dice, pero yo creo que nos iremos a 60, crees que está yendo? También seré agorero, ¿eh? Soy agorero.
Sisplau, silencio.
¿Eh? Por lo tanto, eso me dijo el anterior alcalde. Agorero, ¿eh? Por lo tanto yo le digo, se está llevando una política aquí para esos servicios, mayor aparcamiento, etcétera, que ya se sabe, sí. Más habitantes, más servicios. ¿Tú crees que esta política se está llevando?
Moltes gràcies, señora Fuente. Té la paraula el senyor Jacint Padró.
Bé, és evident que voler col·locar 5.000 habitants més a Ripollet amb el pla nord-oest, amb aquest presumpte parc del riu Ripoll, parc fluvial, és evident que no s'està preveient res, no s'està preveient ni carreteres. Avui en dia, a les 7 del matí, la gent ja fa caravana a la carretera de Santiga. Imagineu-vos, a banda i banda, col·locar 2.500 o 3.000 habitants més. Imagineu-vos el col·lapse que això suposa. Això, per exemple, no? En quant a serveis, ja ho he dit abans, la pròpia Generalitat ens ha tocat el crustó i diu, senyors, que cal una escola aquí, que cal una escola allà. Ho està dient la Generalitat. Això és que no havia passat mai. Això és el propi Ajuntament que ha de fer el diagnòstic. O sigui, de previsió, zero. Sota el pretext de que, no, per exemple, a nivell de sanitat, a nivell d'ambulatoris, no tenim competències, pues dormim a la palla. No es controla els serveis sanitaris de Ripollet des de l'Ajuntament. No hi ha una democràcia real des de una gestió ni democràtica dels ambulatoris, ni des de l'Ajuntament es fa pràcticament res. Alguna reunió trimestral i punt. Per tant, estic parlant de serveis de sanitat, d'educació, de transport, tot això no es preveu res. Continua manant les promotores, continuem planificant el poc sòl que ens queda, que ja colmatem tot el sòl de Ripollet, sense pensar
amb la ciutadania. Només pensem en enriquir les butxaques d'uns pocs. És així de clar.
Moltes gràcies. Una nova pregunta, sisplau.
El meu nom és Maria del Mar i la pregunta és pel senyor Padró. Una de les banderes del seu programa és la promoció de la vivenda assequible, si no he sentit malament, i entre aquesta vivenda assequible els pisos de protecció oficial. En el ple passat vostès van sol·licitar que l'Ajuntament donés suport a la desqualificació de pisos de protecció oficial per obtenir un rendiment econòmic. La meva pregunta és aquesta la seva intenció amb la demanda de construcció de pisos de protecció oficial, favorir l'especulació? Moltes gràcies.
Gràcies, té la paraula el senyor Jacint Padró.
Sí, sobretot nosaltres afavorim molt l'especulació, sobretot d'un treballador. Això afavorim molt, vinga. A veure, la...
Sisplau, respecte cap a les persones que estan parlant. Gràcies.
Els habitatges de protecció oficial, nosaltres el que no defensem és... El que s'ha fet aquí a Ripollet, i algunes persones presents en aquesta sala ho han disfrutat, és de vendre el seu propi pis i tenir accés a un pis de protecció oficial i arribar allà i canviar-se els lavabos i els mobles. Aquesta és la demagògia que nosaltres combatim. La demagògia que nosaltres també combatim és que baixar de l'anècdota a la política que estem plantejant és totalment d'una hipocresia increïble. Res
senyor
més.
Padró, sisplau, gràcies. Fem... És que hem estat dues hores, han tingut vostès la paraula, deixem que acabin les preguntes, si acabem a temps, jo li deixo.
No hi ha al·lusions, eh?
Deixa, sisplau. Una nova pregunta, Yolanda? A veure, un moment. Senyor Parra, deixi que pregunti novament. Gràcies.
Bueno, a ver... Bueno, nos pongamos de acuerdo un poquito, a ver quién
de hablar. Señor Parralejo, han parlat tots vostès durant més de dues hores. Bueno,
a ver.
Sisplau, gràcies. Una nova pregunta.
Por favor, a ver. Mi nombre es José Luis Fernández. Yo creo... A ver.
Sisplau, silenci.
Empiezo de nuevo. Mi nombre es José Luis Fernández. Y yo, a pesar de que felicito también a revista Ripollet, a ver si usted actúa, pero creo que el orden del día se diría un poquito alterado, o sea, alternado. Que si, por ejemplo, todos los candidatos están hablando que han hablado con la gente, con los ciudadanos, que se va a hacer política para las personas, para las familias, yo pienso que ellos tenían que habernos consultado a nosotros primeramente. Por lo tanto, digo que el orden del día se tenía que haber hecho al revés. Primeramente haber hablado nosotros, esto no se oye, y posteriormente no hubieran ellos respondido. Pero lo mío va a ser muy rápido.
Sí,
yo voy a hacer una reflexión a todos. Aquí ya se ha dicho el crecimiento demográfico. A ver, para hacer una planificación urbanística, una planificación de ciudad, con un municipio como este, con 4 kilómetros cuadrados, que vamos a llegar casi a 60.000 habitantes, según dicen por aquí, con un crecimiento demográfico también que tendrá que ver en la juventud, que también tendrá que tener sus hijos, yo pienso que, como aquí se ha dicho antes, no solamente vamos a tener que salir 9.000 personas afuera para que entre otras 9.000, vamos a tener que salir por lo menos 40.000 para que vivan los que queden aquí en calidad de vida. O sea, esto es una reflexión que yo creo que se hagan todos los partidos políticos. Es decir, penséis que somos personas las que estamos aquí, pero durante años nos vemos en la calle. Yo no os veo hablar con la gente. Por lo tanto, ¿de dónde os viene esa información? Si coincidís todos en el mismo programa político, poned de acuerdo y gobernad para todos los ciudadanos de Ripollet. Nada más.
Moltes gràcies. Estic segur que tots els alcaldables recullen aquesta reflexió i la faran per d'aquí 4 anys més. Una nova pregunta, Aleix, sisplau.
Bé, em dic Rosa... Soc ciutadana d'aquest poble i a més soc mestra. No faig de mestra, soc mestra, perquè els mestres no fem de mestres sinó que en som. I això vol dir moltes implicacions. Estic al costat de totes les companyes de l'escola Bressol i vull fer una reflexió per dir que amb els meus diners el que vull és que hi hagin serveis de qualitat públics, públics de veritat, no que s'enriqueixin empreses privades amb els meus impostos. I dir-li... al senyor Calviño que a mi no em sap greu pagar impostos. Ja vull pagar impostos, sempre i quan serveixin per uns serveis de qualitat a la població.
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Calviño.
No, res més, una petita reflexió. Si es pot fer més amb menys i pots pagar menys impostos i amb les mateixes coses, per què volem pagar més impostos? És l'única reflexió que li faig. Si podem gestionar millor i amb aquesta millor gestió podem baixar impostos, doncs això, evidentment, és una cosa positiva per als ciutadans.
Senyor Calviño, moltes gràcies. Les dues darreres preguntes, sisplau.
Hola, em dic Maria López i sóc educadora social i li volia preguntar a la Malika què es farà en el teu programa per atendre la nova llei d'igualtat de dones.
Como he explicado antes, la área de la mujer es un área de nueva creación, con lo cual lo que hemos tenido que hacer al principio ha sido pues estructurar esta área, dotarnos de recursos, primero humanos y luego económicos, ir a buscar recursos fuera del municipio. Y para nosotros es una línea política muy importante que hemos iniciado y que queremos continuar. Además, siguiendo un poco una hoja de ruta que tenemos en iniciativa, que es un tema que tenemos muy trabajado, que es que la política no cambiará a las mujeres, pero las mujeres sí que podemos cambiar la política, y pensamos que en el municipio pues hace falta, además ya lo dice la ley de igualdad, que hace falta un plan municipal de igualdad para, entre otras cosas, restablecer o reorganizar los tiempos, una cosa tan sencilla como adecuar los comercios de los locales comerciales, por ejemplo, a las necesidades de las mujeres, y eso reveste también en mayor calidad de vida también para los hombres y para el ámbito familiar en general, cualquiera sea su característica, ¿no? Porque cuando hablamos de familia hablamos de un concepto amplio de la familia. Deciros que, bueno, que es un reto que nos hemos fijado, que lo vamos a continuar trabajando y que lo vamos a superar con todos y todas.
Moltes gràcies. La darrera pregunta, sisplau.
Soy Amadora. La pregunta va dirigida a los tres partidos del grupo de gobierno.
A un, sisplau.
A los tres.
Es que si no, no acabaremos.
No, porque los tres están de acuerdo con la instalación del Ecopar. Y aquí no he oído ni una palabra de ellos refiriéndose a qué opinan sobre la sentencia y la nulidad de las instalaciones. A ninguno. No sé si las han obviado intencionadamente o quizás no, o se les ha olvidado, pero que digan claramente qué opinan sobre la sentencia de la nulidad de la ubicación. Y otra cosa, salís cada 4 años, todos los políticos, ¿por qué no lo hacéis cada año? Salir al ruedo, De que podáis oír a los vecinos, no en un pleno que además está limitada la asistencia a los plenos.
Muchas gracias. Gracias. Deixem respondre a les tres persones per tancar aquest debat. Si els sembla, el senyor Parralejo com a cap del govern. Una pregunta al govern municipal.
Jo respondré, però abans vull fer una qüestió que abans tinc dret a fer-ho, ho sento moltíssim. El senyor Jacint Padró ha faltat al respecte a una persona d'aquí.
Silenci, sisplau. Silenci, sisplau. Silenci. Silenci, sisplau. Senyor Parralejo, li prego, respongui a la pregunta que li han fet referent a les...
És una falta de respecte dir vosaltres, i jo no vull dir vosaltres, amb una resposta que no ha respost. Amb una pregunta que no ha respost. És una falta d'educació, una falta de respecte dir vosaltres, perquè aquí ningú parla ni de vosaltres ni de vosaltres. Sou tots ciutadans de Ripollet. No vosaltres i vosaltres.
Senyor Parralejo, sisplau, respongui.
Segona qüestió. Amb el tema de l'Ecopar. Ripollet, amb el tema Ripollet amb el tema, Ripollet amb el tema de la sentència no farà res, perquè Ripollet mai ha tramitat res urbanísticament de l'Ecopar. L'Ecopar està a Montcada i Reixac, i Montcada i Reixac. Cap administració ha demanat el tancament de l'Ecopar 2 en el terme de Montcada. Per cert, on treballen 90 persones, la majoria de Ripollet. Per cert, perquè si algú se l'ha oblidat. Jo el que vull
silenci,
dir,
sisplau.
Jo el que vull dir d'aquesta sentència és el següent. Aquesta sentència, si els tribunals ordenen el tancament, que ordenin. Fins ara no ho han fet. Mucho decir y poco hacer. No estarà tan clara la cosa. No estarà tan clara la cosa. Por tanto, Ripollet, con el tema de la sentència, no harà nada porque no tienen nada que hacer con la sentencia.
Moltes gràcies. Fins aquí, doncs, aquest debat organitzat per l'associació Ràdio Ripollet. Moltes gràcies als candidats que hi ha aquí dalt, que han volgut participar, i també a les persones del públic que heu estat aquí al Teatre Auditori. Moltíssimes gràcies.
Amb aquesta darrera intervenció finalitza doncs aquest debat electoral. A les vies de so ha estat Jordi Puy, i des del Teatre Auditori qui us ha parlat, Laia Prats. Gràcies per la seva atenció i bona nit.